freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. Nosaltres som Ràdio Moderna?
Jo què sé, supose, però el que crec que sí és que hacemos bien bien.
I per a fer-ho passar d'allò més bé, aquest estiu t'apropem les propostes més refrescants. Cultura, gastronomia, escapades, música i molt més.
Aquest estiu, estigues on estigues, sintonitza la 92.2 de la freqüència modulada de 12 a 2 protagonistes a Ràdio Vila-real. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, 12.2 minuts. Salutacions de Sheila Hill, com sempre, fins les dues fent-los companyia en protagonistes. Protagonistes que avui ens parlaran de diferents assumptes, alguns d'ells ja fixes en aquesta jornada de dijous. Per exemple, un d'aquests ja fixes és Paco Arrufat. Des d'Escapa Viatges no li donen vacances, tot i ser el mes de vacances per excel·lència, i sabrem d'ací una estoneta quina és la proposta que ens realitza en aquesta jornada, quina part del món ens ofereix o ens proposa descobrir i també quines són les meravelles o els secrets d'aquestes destinacions. També hi estarem a la segona part del programa, així com també rebrem a la regidora de Ciudadanos Benicàssim, també diputada provincial Cristina Fernández. Amb ella parlarem de diferents assumptes respecte al municipi en el que és regidora. Parlarem de la nova regidoria que encapçala, Territori Intel·ligent, però també d'una problemàtica com és el Tom Manta, que avui mateix hem vist en premsa. Molts municipis costaners han convocat mobilitzacions per a criticar aquesta situació que afecta especialment als comerciants habituals i que doncs, ha generat moltes molèsties i també moltes vegades desborda la tasca policial. Doncs, també parlarem d'aquest assumpte i en l'àmbit provincial tractarem la situació de l'Hospital Provincial i dels seus treballadors respecte a l'homologació dels llocs de treball. I també a segona hora del programa tancarem amb la directora general d'internacionalització, Maria Dolores Parra. En aquest cas ens parlarà d'unes beques que es tornaran a convocar a finals d'any adreçades per una part a persones amb titulació universitària, titulació superior, i per altra a gent formada en FP. Així que aquestes són les dues branques d'aquestes beques de l'IBACE que volen millorar els perfils dels treballadors que es dediquen a exportació o que directament treballen en altres països, no? També amb seus d'Empreses Valencianes. Doncs amb ella estarem a la recta final del programa i en aquesta primera part del programa recuperarem algunes entrevistes. Parlarem de la cistitis, és una de les afeccions més habituals durant els mesos d'estiu, i també parlarem dels runners, no? D'aquestes carreres, de les precaucions que s'han de tenir als peus, a les cames, per a evitar lesions que facin malbé doncs, el nostre cos. Així que aquests els temes, i també a partir de la 1 i 5 repàs per l'actualitat provincial i local. I ja hem parlat dels continguts, és moment de pegar una ullada a la previsió meteorològica. S'està parlant, no? Aquests dies n'hi ha molts comentaris respecte a una nova onada de calor que hacia la província podia deixar en algun punt inclús temperatures iguals o superiors als 40 graus. Així que estarem pendents, però mentre hacia la localitat no estem en alerta, almenys no està aquest litoral sud de la província de Castelló en alerta per meteorologia, però sí és cert que han augmentat les temperatures. Avui màximes que poden arribar als 35 graus i mínimes de 23. La situació per a demà, cosina germana d'avui, només un grau menys en les mínimes, així que demà estarem en 22-35 aquest termòmetre, i de cara al cap de setmana la situació poc variarà, no? Una miqueta de núvols de cara a diumenge i la probabilitat de pluja que apareix dilluns. Volem si es complís o no, si es modifica o si tot i estar aquesta previsió, finalment no plou. I anem, com no, a repassar el que és tendència i els temes més comentats a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
Doncs avui, per exemple, destaquem una jornada, una commemoració, Dia Internacional del Gat. Així que tots els que tinguin un gat com a mascota o que siguin apassionats dels gats ja saben que avui és un dia per a tenir-los en especial cura i en especial estima. També, per exemple, des del perfil de Guàrdia Civil, un aspecte més seriós, no? No són joguines que puguem abandonar quan ja no ens agraden. Si et compromès, fes-ho fins al final. És una entrada que pot aprofitar-se per als gats o per a qualsevol altre animalet, que moltes vegades els agafem, no? Perquè en un moment ens avellis i després s'abandonen malauradament, no? I els topetem en unes condicions poc dignes. Doncs bé, avui aquestes, no? I també imatges de gats que han patit algun incident i que necessiten acollida. Així que es parla, no? D'aquesta situació també, i moltes, moltíssimes imatges de gats en aquesta Jornada Internacional del Gat. Però en tenim més assumptes, anem a mirar de què més es parla. Tenim, per exemple, també una notícia respecte a Ayuso. En aquest cas, la candidata a la presidència de la Comunitat de Madrid per Ciutadans, que sembla que deu el pagament de l'impost de béns immobles de 5 anys a l'Ajuntament de Madrid. Ayuso va respondre que escarbar en com arruinaron a mi família per atacarme me parece un ejercicio absurdo. Doncs bé, torna a parlar-se, no?, de política i d'escàndols, entre cometes, no?, per així dir-ho. Tornem a mirar aquest rànquing, es parla també de Dani Trejo, que rescata a un nadó que estava atrapat a un cotxe a Los Angeles. Un dels villans més coneguts de Hollywood, l'actor Dani Trejo, és al rescat d'un nadó que estava atrapat en un vehicle volcat a Los Angeles. Així que aquesta és la notícia. I la imatge, la veritat és que per nom no em sonava, no sóc jo molt de noms, però la cara sí, és un dels actors habituals, no? Com dèiem, en aquestes pel·lícules interpretant especialment papers de roi, no? D'antagonista. Més assumptes, Madrid Network és altra de les temàtiques tendència. La propera presidenta madrilenya va treballar fins el mes anterior a ser diputada a Madrid Network, una entitat opaca regada de subvencions per Aguirre que acollia joves del Partit Popular. Cobrava 4.200 de 9 euros i, a més, portava el Twitter d'Aguirre i la del seu gos, la del gos d'Aguirre, que crec que va faltar, però que també tenia un compte en Twitter. Doncs bé, és això, Díaz Ayuso continua generant comentaris. En aquest cas, el titular del País és los 4.219 euros al mes de Díaz Ayuso en el xiringuito de Esperanza Aguirre. Així que molts dels comentaris que estan generant s'entorn a aquesta figura. També es parla d'una altra persona, en aquest cas perquè ha faltat als 52 anys el músic David Berman, així que se'ls recorda, no? Diu algun d'aquests tuiters per Purple Mountains o Silver Jaws, així que ha faltat, i per això la xarxa Twitter s'ha volcat de missatges en la seva memòria. Més assumptes, també, nom propi, Dani Jarque, un record, 10 anys sense Dani Jarque, sempre en el record de Ter Capità. Doncs bé, és aquesta també la notícia que apareix a les xarxes socials, el record després de 10 anys des de que se n'anara, no? En aquest cas diuen l'etern capità de l'Espanyol. Altre dels temes, a Valmadrid, crec que tornem a parlar de Díaz Ayuso. En aquest cas també el diario.es trau una notícia al respecte d'aquesta jornada publicada aquest matí. El germà del conseguidor de la Púnica va assenyalar davant el jutge a Díaz Ayuso com un dels contactes amb els treballs per a Aguirre, així que no guanya Díaz Ayuso per a titulars i escàndols. Movistar Team, tornem a parlar d'esports, així que es parla perquè han fitxat a Enric Mas. És, en aquest cas, la formalització, diuen, de l'assignatura del jove talent espanyol per a les properes tres temporades. Diuen és el nou líder de l'equip per a les grans voltes o per a les grans fites ciclistes, com podrien ser, doncs, la Vuelta o el Tour de França, entre altres. I també parlem de Dustin Hoffman. Avui és també, en aquest cas, tendència, perquè va néixer una jornada com avui, un 8 d'agost, va néixer Dustin Hoffman, i se'l recorda, no? Algunes persones se'l recorden per les seues intervencions en el Graduado, Perros de Paja, Lenny i Marathon Man, així que aniversari 82 anys, d'un dels intèrprets més respectats i valorats en les darreres dècades, diuen, per la seva versatilitat per a ficar-se en la pell de nombrosos personatges de tot tipus. I també es convida que la gent, doncs, puga ficar quina és la pel·lícula d'aquest actor que més ha agradat. Doncs bé, pensen, no?, en quina és aquesta pel·lícula de Dustin Hoffman que més li ha agradat. I ja per últim es parla de Grinda, les cloaques de l'interior. Així encapçala Público aquesta entrada. Villarejo i el lobby de los Cierco buscaven la muerte, entre cometes, del fiscal Grinda després d'arribar Moix. Aquesta és una de les notícies que també aquest matí està generant més comentaris sota l'etiqueta Grinda. Público desvela un audio de la causa Tandem grabado por el comisario con sus socios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza, que acredita que los dueños de la banca privada de Andorra les contrataron para solucionar las investigaciones de los fiscales José Grinda, Juanjo Rosa, Fernando Bermejo y el responsable andorrano. Los hombres para derribar las causas son el exjefe de la campaña de Trump, Paul Manafort, el abogado Javier Iglesias y el exfiscal jefe anticorrupción Manuel Moix. Doncs bé, aquesta és una notícia, un àudio de 15 minuts, que també està en tot tipus de comentaris i més escàndols. Doncs bé, fins ací el repàs per a aquestes temàtiques variades en aquesta jornada d'avui. Així que anem a fer una xicoteta pausa. De seguida, repàs per notícies curioses. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. T'agrada pintar? Vols guanyar 500 euros en un sol matí? El dissabte 31 d'agost torna la quarta edició del concurs de pintura ràpida organitzat per la Fundació Caixa Rural Vila-real. Informa d'inscriu-te a www.fundacióncaixarural.org. En Sport 2 liquidan las rebajas.
Aprovecha los grandes descuentos en textil, zapatillas y botas de fútbol. Y ya disponen de todas las novedades de la temporada. Lo último en equipaciones y botas de fútbol a precios especiales. Y con regalo de calcetines. Sección nostálgica Remember Futbolero. Equipaciones de temporadas anteriores, camisetas a 30 euros, pantalones a 15, chándal a 50. Sport 2 y Sport 2 oportunidades. Calle Solares y esquina Torrehermosa, Villarreal. Abierto las mañanas de lunes a sábado y las tardes de lunes a viernes de 6 a 8.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Atención, liquidación por cierre de Hiper Villarreal. Aprovecha los últimos días, todo al 50%. Más de 1.000 metros cuadrados de exposición en productos de papelería, hogar, decoración, jardinería, ropa y complementos y mucho más. Aprovecha los últimos días de Hiper Villarreal en la avenida Arcadi García Sanz 24, frente Cine Sucre, Villarreal. Impresionantes rebajas en Canem. Elige dos prendas o más y llévatelas al 50%. Además, adelántate a la temporada otoño-invierno y descubre las nuevas tendencias. Canem, en Nules y Villarreal, la ropa que estás buscando.
Hotel Sercotel Plana Park. Tus eventos y reuniones de trabajo o placer los hacemos únicos. Nuestra cocina elabora menús diarios o a la carta que puedes disfrutar en nuestro restaurante o terraza chill out en el polígono y fondo de Alquerías junto al peaje de la autopista. Hotel Sercotel Plana Park. Las personas primero. De mil
colores. En Mayen Colors encontrarás todo lo que necesitas en papeles, complementos decorativos y las primeras marcas nacionales en pintura. Mayen Colors te ofrece la calidad a precios de fábula. Ven y compruébalo tú mismo. Mayen Colors, Avenida Castellón 105 de Villarreal.
Vivanta Villarreal, estamos de aniversario. 14 años ayudándote a sonreír con un servicio de calidad, innovador y cómodo. Y hasta el 31 de agosto lo celebramos con un 30% de descuento en tratamientos de implantes. Clínica Vivanta Villarreal, 964 50 67 45. Abierto también en agosto.
¡Papá, ¿cuándo llegamos?
Enseguida, hijo, ese azul de ahí es nuestro coche. Cuando tienes un Kia Z-Tourer con lo último en seguridad y confort, la única prisa que tendrá tu familia será para subirse a él. Nuevo Kia Z-Tourer desde 14.900 euros. Financiando con Banco CTLM S.A.U. hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y aquí tienes una oferta de leyenda. Jeep Compass con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo este mes. Unidades limitadas en stock. Jeep Compass desde 17.900 euros financiando con FCA Capital España. Consultar condiciones legales en jeep.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal. Avenida de Francia 62. Tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Vols millorar la teua ocupabilitat? Apunta a un dels mòduls d'especialització professional Aula Mentor Villarreal. Pots escollir entre disseny i impressió digital o bé comerç electrònic i community management. Inclou formació semipresencial i pràctiques en empresa. A què esperes? Prepara't per al teu futur. Inscripcions en www.defecte.com.
Aula Mentor, projecte impulsat per Fundació Caixa Rural Villarreal i l'Ajuntament de Villarreal.
Notícies curioses.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi pasión.
papel. Nos queremos cuando nadie ve las balas perdidas de este amor. Prefiero no verlas.
A punt d'arribar a les 12 i 20, anem a començar el repàs per a aquestes notícies curioses. Anem a parlar de tres atacs de tauró a humans que s'han enregistrat en la mateixa platja de l'estat de Florida. En menys de 24 hores, els incidents han esdevingut a New Sherman Beach, una platja coneguda com la capital del món dels atacs de tauró, segons s'ha informat The Guardian. El dissabte, un surfista de 20 anys va ser mossegat en la mà esquerra per un d'aquests animals mentre practicava surf. Només mitja hora després, altre surfer de 21 anys era atacat per un tauró que li va causar ferides al peu dret. I el diumenge, un home de 51 anys va ser mossegat en la vora per un tauró de grans dimensions. El que es desconeix és si va ser el mateix animal el responsable dels atacs, però si es van concentrar tres en només 24 hores. I continuem parlant d'aquests animals, en aquest cas de les poblacions de taurons que són més rares en hàbitats més propers a grans nuclis humans d'almenys 10.000 habitants i en mercats de peix, i el cost d'aquests animals i altres depredadors marins disminuïs de forma dràstica en aquestes àrees on poden ser capturats per la seva carn i aletes. Aquesta és almenys la principal conclusió d'un estudi dirigit per la Societat Zoològica de Londres i publicat per la revista PLOS Biology. El treball mostra que entre el tamany corporal mitjà i la quantitat de taurons i altres depredadors marins vitals per a mantenir els ecosistemes oceànics en bon estat es reduïs de forma significativa en les immediacions de localitats de més de 10.000 habitants i flotes pesqueres associades. La distància mínima de la vinculació de persones i pesca amb les poblacions de depredadors marins no va tenir un efecte mesurable a partir de 1.250 quilòmetres, el que va molt més enllà del suggerit en estudis anteriors i que probablement es dega a l'augment dels recorreguts que ara poden fer els vaixells pesquers, per la qual cosa els investigadors només van observar taurons en un 12% dels llocs analitzats. A més, els científics també van topetar que la temperatura de la superfície de la mar tenia una forta influència en el tamany corporal mitjà d'aquests depredadors marins fins al punt que aquest disminuïa quan l'aigua estava a més de 28 graus. Això, diuen, és coherent amb els patrons biogeogràfics normals, ja que se sap que les espècies més xicotetes viuen en aigües tropicals, per la qual cosa podria convertir-se en un problema a mesura que les temperatures globals continuen el seu increment. Mi vida entera te daré. I ens anem ara cap a Suècia. Una ciutat eslistuna a l'oest d'Estocolm podria exigir als mendics el pagament d'una llicència per a poder demanar diners al seu carrer. Una mesura, diuen, destinada a acabar amb aquesta pràctica en la localitat. Per això s'haurà de sol·licitar per internet o en una comissaria el permís per a poder mendigar una quota que ascendís a unes 250 corones. Al canvi, poc més de 23 euros amb una validesa de 3 mesos. A més, s'haurà de portar un carnet especial i serà multada tota aquella persona que no dispose d'aquest document. La introducció de la normativa ha provocat crítiques d'algunes organitzacions socials que consideren que així es criminalitza la mendicitat. I també altra decisió peculiar i que en aquest cas afecta a un lloc molt turístic. Els turistes que visiten Roma sembla que ja no podran seure en l'escalinata de la plaça d'Espanya segons una nova normativa de l'Ajuntament de la capital italiana que preveu sancions econòmiques per a qui incomplisca la mesura i que té com a objectiu preservar el patrimoni cultural. 8 agents de la policia municipal passegen i vigilen que els turistes que s'apropen a aquesta escalinata no seguen en els 135 escalons que la composen distribuïts en 3 nivells, com fins ara era una estampa molt habitual. A més de la plaça Espanya, l'ordre municipal s'extén a altres monuments de la capital, com per exemple la Fontana di Trevi, i també prohibís accedir a llocs públics amb vestimenta indecent. El càstig és una sanció econòmica que pot anar dels 150 euros fins als 400 si algú provoca algun tipus de dany com pintades o incisions, segons han explicat des del consistori de Roma. En el cas de l'escalinata, la normativa pretén cuidar un dels espais romans considerats com a patrimoni de la humanitat per la UNESCO i amplia el reglament anterior que fins ara impedia menjar i beure en aquestes escales de marbre inaugurades el 1725 pel papa Benet XIII. La mesura ha provocat una estampa, diuen, insòlita, que aquesta escalinata de la plaça Espanya estiga completament deserta, com ja han publicat alguns mitjans a Roma. Per a la regidora municipal Anna Vinceroni, es tracta d'una iniciativa necessària per la quantitat de gent que visita Roma i danya els monuments. Segons ha declarat als mitjans de comunicació de la zona, fins que aquest tipus de turista no siga educat, aquest és el camí correcte a seguir, però no tot el món està d'acord amb aquesta prohibició, com per exemple Vittorio Sgarbi, qui considera aquesta política excessiva i quasi fascista i ha demanat que l'Ajuntament de Roma torni a estudiar-la perquè hi ha molta gent que visita Roma i vol seure per admirar el paisatge. Aquestes escales van ser construïdes entre 1723 i 1727 per ordre del papa Clement XI per unir la zona elevada del Pincio, denominada per l'església de la Trinitat dels Monts, i la plaça d'Espanya als peus. És un lloc dels més icònics de la ciutat i va servir com a localització per a pel·lícules com Vacaciones en Roma, protagonitzada per Audrey Hepburn i Gregory Peck l'any 1953. I parlem ara de Lego, perquè sembla ha fet o pot fer feliç a molta gent, a molt del públic seguidor de la sèrie Friends, a l'oferir un xicotet avanç promocional de la propera col·lecció que llançarà al mercat basada en les històries dels 6 protagonistes i veïns d'aquesta sèrie de Nova York. En el xicotet vídeo es veu als protagonistes de la ficció, que el proper setembre complirà 25 anys. Phoebe, Ross, Chandler, Mònica, Rachel i Joe, seguts d'esquenes en aquest icònic sofà color taronja, el mateix que apareix en la caràtula d'inici de la sèrie, al costat de la font. Aquesta col·lecció de Lego no és l'única sorpresa prevista per a l'aniversari de Friends, en la que es van emetre 236 episodis entre el 94 i 2004. A partir del 7 de setembre obrirà a Nova York una mostra amb l'atrezzo vestuari i algun dels escenaris, com per exemple la cafeteria Central Perk, l'apartament de Mònica i Rachel o els sofàs de Chandler i Joey, on es tombaven a filosofar. Tot i que la famosa sèrie dels 90 va passar a emitir-se en la plataforma de Warner Bros., encara es pot gaudir a Netflix fins 2020. A Espanya també l'emeten Neox i HBO. I anem a parlar d'un rècord, en aquest cas el que ha fet la localitat d'Ourense de U Carballiño, amb l'elaboració d'una nova tapa gegant de polp avançada de la celebració d'altra edició el proper diumenge de la festa dedicada a aquest menjar. Finalment van ser 500 els quilos de polp els que els van trossejar per part de les pulpeires d'Arcos en un plat gegant. Clar, per agafar 500 quilos de polp xicotet no havia de ser. Un plat de fusta de pi amb un diàmetre de 5,37 metres, 50 centímetres més que l'anterior edició, i van parar el crono en 11 minuts i 7 segons. És el que van tardar en omplir aquest plat. Tot i no haver aconseguit el repte de detenir el rellotge en 10 minuts, la vintena de pulpeiros ha exhibit el seu ofici, que és reconegut internacionalment al aconseguir trossejar i adreçar els 500 quilos de polp per tot el plat enmig d'una gran expectació que va acollir aquest consistori orensà. Sense rivalitat en la tallada del polp, els pulpeiros es van conformar amb mantenir el rècord intacte i que inclús cada any va augmentant amb aquesta quantitat de polp servit, una exhibició que diuen no té comparació i, com dèiem, és l'avançala de la festa del polp que arriba aquest dia 11 d'agost. I ja per última anem a parlar de moda i en aquest cas del director de màrqueting de Victoria's Secret, Ed Rasek, que ha dimitit, segons una nota que ha remès als treballadors o que ha remès el director executiu de la companyia Leslie Wexner. La notícia ha estat confirmada pel New York Times. El director de màrqueting, Rasek, s'ha ocupat dels càstings de models que apareixen en la famosa desfilada de Victoria's Secret durant els últims 15 anys i ens ha dat l'estrellat a models com Tyra Banks o Gisele Bündchen. L'any passat, Rasek, de 71 anys, va ocupar titulars al dir en Vogue que les seues desfilades no tenien cabuda ni models talla XL ni tampoc transgènere, segons deia, perquè el show és una fantasia i no tenien cabuda. Les seues polèmiques declaracions han tingut ara una contundent resposta que li ha eixit cara, ja que la firma acaba de fitxar a la top brasilera transgènere Valentina Sampaio. Rasek no ho ha suportat i només un dia després de l'anunci ha decidit marxar de l'empresa. Home, també tenia ja una edat per a jubilar-se. Victoria's Secret treballa des de fa mesos en la seva reinvenció després de que punxara la desfilada el passat desembre, en la que n'hi van pujar a la passarel·la les germanes Hadid i Kendall Jenner, entre altres. Això no va aconseguir que eixira a flot aquesta desfilada. Amb 3,3 milions d'espectadors va ser la menys vista de la història. La caiguda de l'audiència i també la baixada en les ventes, l'any passat l'empresa va perdre el 50% del seu valor, ha fet que aquest proper hivern no hi hagi aquesta desfilada dels coneguts com a Àngels de Victoria's Secret. La darrera en confirmar-ho ha estat la model Shanika Shaikh, que fa uns dies confessava que no hi hauria show i que estava inclús una miqueta trista perquè trobava a faltar la preparació ja prèvia que duien les models que participaven. Doncs bé, amb aquesta notícia ens quedem, aquesta notícia curiosa, una xicoteta pausa. De seguida anem amb les primeres entrevistes. Quiero conmigo,
Desde luego, Rodrigo, el jardín del vecino luce mucho más que el nuestro. Algo hemos hecho mal este año.
Yo te lo digo, Covadonga querida, ¿no has visto el catálogo Bigman de este año? Pero yo sí. Y hoy nos traen un pedido.
Y unos enanos de escayola.
Ay, señor. Llévame pronto.
Ya está disponible el nuevo catálogo de jardín de Big Mat para que este año luzcas jardín.
Visita la exposición en Big Mader Arbo, Avenida Pío 12 55, Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piensen piscinas, piensen Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
¡Uy! ¡Vamos, Villarreal! ¡El primer gol es nuestro!
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios. ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
En Sport 2 liquidan las rebajas. Aprovecha los grandes descuentos en textil, zapatillas y botas de fútbol. Y ya disponen de todas las novedades de la temporada. Lo último en equipaciones y botas de fútbol a precios especiales. Y con regalo de calcetines. Sección nostálgica Remember Futbolero. Equipaciones de temporadas anteriores. Camisetas a 30 euros, pantalones a 15, chándalos a 50. Sport 2 y Sport 2 Oportunidades. Calle Solades y esquina Torrehermosa, Villarreal. Abierto las mañanas de lunes a sábado y las tardes de lunes a viernes de 6 a 8.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mampares de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
T'agrada pintar? Vols guanyar 500 euros en un sol matí? El dissabte 31 d'agost torna la quarta edició del concurs de pintura ràpida organitzat per la Fundació Caixa Rural Vila-real. Informa d'inscriu-te a www.fundaciocaixarural.org.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Frecuentes cuando llega el verano es la cistitis. Queremos hablar con una profesional, con María José Forner, consultora de Infito de la Comunidad Valenciana. Muy buenos días, María José.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, yo creo que para contextualizar y explicarles a nuestros oyentes, vamos a contarles qué es la cistitis.
Pues la cistitis es una patología muy típica en el verano, una patología que está producida por una bacteria, en un porcentaje muy elevado de los casos, la Escherichia coli es la responsable de esta infección. Y bueno, de todos es sabido que el grupo de población que más afectado se ve son las mujeres, somos más vulnerables de padecerla. Pero vamos, nada grave, pero una molestia importante.
¿Pero también pueden padecerla los hombres?
Sí, perfectamente. Sí que es cierto lo que estamos diciendo, que es un porcentaje mucho más elevado en mujeres, pero también lo pueden padecer perfectamente los hombres, por supuesto.
¿Y cuáles son las causas más frecuentes por las que las padecen las mujeres, la cistitis?
Pues las causas más frecuentes, lo primero hay que tener en cuenta que sobre todo somos más vulnerables debido a nuestras características anatómicas. Tenemos la uretra más corta, con lo cual favorece el paso de las bacterias a la vejiga, ¿vale? También influye, por supuesto, la higiene, relaciones sexuales. Pues ahora mismo, por ejemplo, estamos hablando de que hay un pico elevado en verano por el tema de los bañados mojados. Pues influyen una serie de factores, pero fundamentalmente nos afecta más por nuestra anatomía.
Claro. Claro. O sea, el tema de, por ejemplo, de los bañadores mojados, de no secarse bien, ¿no? Del cloro de la piscina o del agua del mar, todo eso puede perjudicar, ¿no?
Efectivamente, sí. Además también un poco pues los cambios de hábitos, incluso en verano, ¿vale? Todos, pues yo qué sé, si consumen más bebidas excitantes, más bebidas carbonatadas. Lo que estábamos diciendo, los bañadores mojados, debemos de cambiar siempre ese traje de baño mojado para reducir la humedad y evitar los contrastes de temperaturas en la zona. Y un poco con unas medidas de higiene o de prevención, pues también se puede disminuir bastante el riesgo de padecer la cistitis.
¿Qué medidas podríamos aconsejarles a nuestras, sobre todo a nuestras oyentes?
Sí, sobre todo a nosotros, efectivamente. Pues tenemos lo que llamamos el decálogo de la prevención de la cistitis, ¿vale? Hay que tener en cuenta una serie de puntos que todas hemos leído en alguna ocasión y hemos escuchado, como es ingerir un mínimo de litro y medio de líquido al día. ¿Por qué? Porque vamos a eliminar, lógicamente, vamos a limpiar más las vías urinarias, a eliminar más cantidad de líquido. Lo que estábamos diciendo, evitar las bebidas excitantes, bebidas carbonatadas, que aunque nos parezca mentira, tiene mucho que ver también con el mantener la integridad de la flora intestinal, que también juega en el tema de la cistitis. Orinar, no aguantar, que muchas veces el ir al baño poco, el tener demasiado líquido, sí, demasiada orina en la vejiga favorece el crecimiento. Jabón neutro, la limpieza fundamental de delante hacia detrás, siempre, para evitar la contaminación de la zona anal a la zona vaginal. Secarse en la misma dirección, por supuesto. Hemos hablado ya del bañador. La ropa interior de algodón, vamos a utilizar también, si hace falta, para combatir el estreñimiento algún producto, ¿vale? No posponer evacuaciones, es importante también. Una tontería, aunque parezca una tontería, utilizar la ducha en lugar del baño para la higiene diaria. Las mujeres que tenemos cistitis de repetición, pues muchas veces en lugar de bañarnos, meterte en la bañera, es más aconsejable ducharse. Y luego también hay que tener en cuenta, pues, por ejemplo, si utilizan diafragma o tampones,
Sí.
Y ven que la cistitis está ligada a este tipo de productos, pues también intentar...
cambiar de material, ¿no?
Efectivamente, cambiar estos materiales. Muchas veces no nos damos cuenta que los tampones están siendo el origen de esa infección urinaria. Entonces, si tenemos cistitis, sobre todo en periodos menstruales, una de las soluciones es utilizar otro tipo de materiales.
¿También podría ser las compresas?
También podrían ser las compresas. O sea, si vemos que está ligado al periodo menstrual, hay que analizar qué estamos utilizando para cambiar.
Claro.
¿Vale? Y luego también, importantísimo, utilizar productos farmacéuticos preparados a base de arándano para evitar la lesión de la bacteria. Sería fantástico antes de utilizar un antibiótico.
También puede estar relacionado con las relaciones sexuales, ¿no?
También, también, perfectamente. Por eso muchas veces recomiendan los expertos orinar antes y después de la relación. Hmm. Porque quieras que no, si tenemos relaciones y luego tenemos ese caldo de cultivo, pues lógicamente hay más posibilidades de desarrollar la patología.
Claro, ahora estamos hablando de la prevención, pero llega un momento en el que, pues por lo que sea, no se puede evitar y tienes este problema. Hay muchos grados, ¿no? También, María José, porque puede ser desde el más mínimo, que notes una sensación, hasta que yo sé de mujeres que lo pasan francamente mal.
Sí. Tenemos desde los primeros síntomas, que a lo mejor simplemente... Además, fíjate que la mujer que ha tenido cistitis de repetición, o sea, o tiene cistitis continuamente, lo nota enseguida, porque generalmente no hay que llegar al sangrado y la fiebre. Directamente notamos ya una sensación de pesadez pélvica, una sensación de irritación en la zona de la vejiga, una molestia, ¿vale? Este sería como un primer grado. Empezamos ya a orinar más veces, pero menos cantidad. Una orina más turbia, un olor más extraño, ¿vale? Y de ahí ya podríamos pasar a una infección en todo su apogeo, con sangrados o fiebre y tal. Pero sí que es verdad que cuando empezamos a notar los primeros síntomas, antes de tomar un antibiótico, que directamente nos vamos siempre al antibiótico, sería muy aconsejable hablar con la farmacia, al médico, ¿vale? Y que nos dieran remedios para evitar que esa infección fuera más adelante sin la toma de antibióticos, ¿vale?
O sea, que hay otros tipos de remedios, ¿no? Que...
Efectivamente. Tenemos, por ejemplo, hemos hablado del cranberry, el arándano rojo, que mucha gente ya lo utiliza. Tenemos plantas como el brezo, la gallumba, que nos ayudan también a desinfectar las vías urinarias. Hay preparados que ya van combinados, el arándano con el brezo, la gallumba, ¿vale? La demanosa, que es también uno de los activos que se está utilizando últimamente para evitar que la adhesión de la bacteria y la proliferación. Por lo tanto, quiero decir que soluciones hay desde el estadio 1 de la cistitis, ¿vale? Entonces, en el momento notamos los primeros síntomas, nos dirigimos al profesional sanitario, que es el que nos va a ayudar a que esa infección no vaya adelante.
Lo importante es eso, es detectarlo y pararlo, ¿no? Y ponerte en contacto con un profesional para que te ayude a pararlo, para que no vaya a más.
Efectivamente. Y sobre todo, si eres de repetición, hay que prevenirlo.
Claro.
Que ahí sí que es donde juega muchísimo papel, como te digo, el arándano. Funciona estupendamente a nivel de prevención.
¿También en el tema de las niñas pasa? ¿También pueden tener cistitis?
Claro, tenemos efectivamente niñas, además pequeñitas, pues a partir, yo he visto casos de 6 añitos, casos con cistitis, o más pequeñas incluso, ¿sabes? Claro. Que ahí hace el pediatra que nos hace, nos da el consejo que tengamos que seguir, pero que sí, que la edad no te exime de
claro, y además este tipo de infección. El hecho, ¿no?, de que llega el verano y que pues se quitan el bañador, no se secan bien y todas estas cositas.
Efectivamente, que tienes que perseguirlas para que se cambie la ropita mojada, lo están jugando y tal. Sí. Entonces, muchas veces en las niñas también hay un pico importante en verano, por supuesto.
Pues evidentemente el tratamiento será diferente, como comentabas, ¿no? Imagino que pues el pediatra ya dará las indicaciones oportunas.
Efectivamente, valorará el tipo de infección, valorará el número de infecciones que se producen, ¿vale? Y ya pues actúa a nivel de tratamiento, de prevención, pues dependiendo de cada patología como esté presentada, pues toman una vía, toman otra. Pero sobre todo, mi consejo es que a los pacientes que padezcan muchas veces a lo largo del año este tipo de patología, que no esperen a estar en el grado máximo a tomar un antibiótico, es que hay prevención y una prevención muy buena que puede ayudarte a disminuir o a que desaparezcan incluso esas esos picos, esos momentos tan desagradables de infección.
Y tan duros, ¿eh? Que nos aconseja que se pase por ahí, que es muy complicado. Y que de verdad, que se puede evitar. Si se puede evitar, pues mejor evitarlo. Pues, María José, muchísimas gracias por todos estos consejos, que son cosas que de verdad yo creo que muchas de ellas sabemos, pero que ponerlas en práctica es como más difícil.
Sí, nos cuesta un poquito.
Pero si podemos evitar, ¿por qué no hacerlo, no?
Efectivamente, hay que prevenir antes que tratar cuando sea necesario, pero sí podemos actuar con la prevención, fantástico.
Pues muchísimas gracias, María José Forner, por tus consejos y por toda esta experiencia que nos aportas.
Muchas gracias a vosotros.
Atención, liquidación por cierre de Hiper Villarreal. Aprovechar los últimos días, todo al 50%. Más de 1000 metros cuadrados de exposición en productos de papelería, hogar, decoración, jardinería, ropa y complementos y mucho más. Aprovecha los últimos días de Hiper Villarreal en la avenida Arcadi García Sanz 24, frente Cine Sucre, Villarreal.
¿Te imaginas una tierra donde la montaña pese el mar? Donde puedas pasear por los más bellos paisajes y recorrer pueblos milenarios. ¿Te imaginas dejarte llevar por los sentidos? Lo tienes muy cerca. Descubre esta tierra de ensueño en www.turismodecastellón.com. Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Castellón.
Agricultor, con Espintor Cebo la lucha contra la mosca de la fruta y el olivo nunca fue tan fácil. Protege 10 anegadas con 5 litros de agua y 1 litro de Espintor Cebo. Ya sabes, contra la mosca de la fruta y el olivo aplica Espintor Cebo, producto certificado en agricultura ecológica. Distribuido por Agromaestrat 964-32-2041.
Este mensaje es para ti, que eres el dueño de la empresa, el transportista, el comercial. Sabemos que una empresa no se levanta sola, por eso queremos ayudarte a ti y a todos los que son como tú. Visita tu concesionario Nissan, encuentra la flota que mejor se adapte a tu negocio y disfruta de unas condiciones de financiación inigualables. En Nissan Empresas, llevamos tu negocio sobre ruedas.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
Doce 47, anem a recuperar ara una entrevista que vam realitzar a un expert de CINFA després de la realització per part d'aquesta empresa d'un estudi entre la gent que practica les curses a peu, no? Que va a córrer de forma habitual, els denominats runners. Parlàvem amb Eduardo González.
Eduardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estábamos hablando, ¿no? Parece que está de moda eso de ser runner. Además, como lo dicen así en inglés, como que da más categoría.
Efectivamente, es un deporte que se ha puesto de moda en los últimos años, los últimos 5 o 6 años, y es un deporte muy saludable, fomenta la autoestima, aumenta la expectativa de vida, previene enfermedades, disminuye el estrés, la ansiedad, incluso síntomas de depresión. Pero es verdad que si al ser un deporte tan exigente y que implica un esfuerzo importante, si no se toman en cuenta una serie de medidas, podemos tener problemas y algunos de ellos muy graves. Por lo tanto, como decimos en CINFA, hay que correr pero con cabeza.
Porque suponemos la gente que se quiera dedicar de forma más profesional estarán más concienciados y seguirán los pasos, ¿no? Que supongo ahora nos comentará. Pero claro, uh-huh. Aquellos que solo lo hacen por hacer algo de deporte muchas veces se calzarán las zapatillas, se echarán a correr sin tener en cuenta los riesgos, ¿no? O los peligros,
claro,
que puede haber.
Efectivamente, en España hay como unos 3,5 millones de personas que practican el running, que son muchos, profesionales son muchísimos menos, y eso sí que están más concienciados, pero el corredor, digamos, amateur, o que lo hace un poco por aspecto recreacional, es la gran mayoría, y hemos observado que no se preparan bien, casi el 90% de este tipo de corredor de perfil no se prepara adecuadamente y pone en riesgo su salud.
¿Qué factores o qué pasos deberían seguirse para estar preparados, ¿no?, iniciar esta práctica deportiva con las máximas garantías?
Pues el primer paso, sin duda alguna, es la prueba de esfuerzo. Es una prueba médica en el que nos permite saber el estado de nuestro sistema cardiorrespiratorio, permite saber si hay algún tipo de cardiopatía oculta, y hemos visto que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, casi el 80% de los corredores no se han realizado una prueba de esfuerzo, y esto es fundamental. De hecho, países de nuestro entorno como Francia ya están regulando este aspecto y piden ya para carreras populares que haya una prueba de esfuerzo o un electrocardiograma realizado para detectar que no haya ningún problema. El año pasado la Fundación Española del Corazón emitió un informe en el que hablaba de 125 personas que habían muerto por la práctica deportiva intensa. Tenemos que tener en cuenta que, claro, estamos hablando de deportes en las que muchas personas se incorporan en la cuarta, quinta o sexta década de la vida, llevan decenas de años sin hacer deporte o no lo han hecho nunca, y hacen un deporte muy intenso en un corto espacio de tiempo, sin entrenar, sin calentar, con pruebas o con distancias muy largas, y encima ya, lógicamente, ya personas con unos años encima, puede haber patologías bien ocultas o patologías de otros aspectos que pueden incidir en la práctica deportiva y en la salud. Por lo tanto, es importante tener conciencia de que correr es sano, pero bueno, hay que hacerlo con precaución.
También ha apuntado uno de los aspectos, ¿no?, que suponemos son claves, el calentamiento previo y posterior, porque muchas veces se dice, bueno, sí, yo voy andando a la marcheta, ya luego me arranco y esto ya sirve, quizá no es lo más adecuado.
Claro, efectivamente es importante calentar y estirar, calentar antes de los entrenamientos o de las carreras con unos ejercicios suaves que nos hagan, digamos, entrar en calor tanto las extremidades superiores como inferiores, no solamente las inferiores, que es lo que comentas. Igual, bueno, pues corro unos 500 metros a un ritmo cortito o lento y ya he calentado, bueno, pero también hay que calentar otras zonas del organismo, y estirar es fundamental para evitar contracturas musculares y otro tipo de lesiones que pueden provocarse por una mala práctica del estiramiento.
Comentaba estas lesiones musculares, si nos quedamos en esta zona, ¿no?, en la Comunidad Valenciana, es más del 40% de los corredores los que padecieron lesiones musculares, pero hay otras dolencias, ¿no?, también derivadas del running.
Sí, la lesión muscular es la más habitual, posiblemente por esa mala práctica de que no se calienta y no se estira. También puede ser por un inadecuado entrenamiento o unas distancias muy muy largas, o que no se respetan los días de descanso y se corre mucho, puede ser una causa. Pero también tenemos que tener en cuenta que hemos visto otros síntomas, otros problemas que, aunque son en un porcentaje pequeño, sí que nos alerta, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, mareos y desmayos en un 7,5%, dolor en el pecho en un 7%, falta de respiración en un 5%, taquicardias en un 8,6% de los corredores. Habría que ver, lógicamente, caso por caso, cuál es la causa, pero todos ellos son a veces síntomas de algún problema del corazón. Por lo tanto, si algún deportista que nos oye, o algún runner que nos oye, ha tenido alguno de estos síntomas al correr, no estaría de más ir a un médico para ver si nos encontramos bien, si nuestro sistema cardiorrespiratorio está bien, porque bueno, pues estamos poniendo en riesgo la salud y la vida.
Porque, como dicen, más vale prevenir que curar, ¿no? Nunca está de más, aunque digas, no, es un gasto, pues yo salgo dos veces a la semana a correr, ¿para qué? Pero bueno, es que te juegas la vida.
Sí, pero bueno, aunque salgamos dos veces a la semana, seguramente tengamos unas buenas zapatillas, que es necesario, una buena ropa deportiva en muchas ocasiones, relojes, es decir, se gasta mucho en material deportivo, pero no invertimos en salud, y las pruebas de esfuerzo son más económicas que muchos de estos artilugios, que hay que tenerlos, por supuesto, pero bueno, no invertimos en salud, no estamos concienciados.
Luego suponemos que también es muy importante la correcta alimentación, la hidratación, ¿no?, durante y antes y después, ¿no?, de la práctica,
claro,
deportiva.
Efectivamente, el plan de alimentación y hidratación es básico, no solamente, como bien comentas, durante o en torno de la carrera, del entrenamiento, sino que la alimentación debe ser variada, equilibrada, totalmente relacionada o influenciada por el tipo de deporte que se realiza y la cantidad de veces que se realiza, pero también en el momento antes del deporte, en el durante y en el después, la hidratación, por ejemplo, es básica. Se pierde muchas veces líquido y sales por el sudor, se tiene que recuperar esa pérdida para evitar deshidratación y situaciones de hiponatremia, pues con medidas isotónicas, y es fundamental, y el después, por supuesto, también, ¿no?, para recuperar ese desgaste o recuperar ese, digamos, el glucógeno perdido, aumentar la síntesis proteica muscular, etcétera, y ahí sí que, por ejemplo, en las farmacias existen productos que pueden ayudar a solventar estos problemas.
También apuntan en el estudio que han realizado a este entrenamiento invisible, ¿no?, que también es muy importante para garantizar la buena práctica deportiva.
Claro, el descanso, generalmente un runner profesional duerme 9-10 horas diarias, incluso alguna más, obviamente se dedican a eso. Los que no son profesionales o más amateurs, si hacen un runner intenso, necesitan dormir posiblemente más horas de las que duerme tal vez una persona más sedentaria, y esas entre 7, 8, 9 horas son las necesarias. Y por supuesto, respetan los días de descanso. Si sabemos que tenemos que entrenar o correr X días, y bueno, pues los días que no, pues respetarlo y no correr, pues para digamos recuperar ese esfuerzo muscular que se ha realizado, y es una parte del entrenamiento visible. Aquí también hemos observado que hay una falta de entrenamiento, ¿no? Sería adecuado tener un entrenador que conociese lo que es el running, lo que es la persona en sí misma, y supiera de forma individualizada ponerle un plan de entrenamiento adecuado a sus posibilidades, a su edad, a sus posibles patologías y a sus límites. En el fondo es ser realista, ser honesto con uno mismo, y posiblemente no todo el mundo pueda correr una maratón o una media maratón. Habrá que ir poco a poco poniéndose límites y siendo realista, y se pueden ir alcanzando, pero siempre con conocimiento y poniendo en primer lugar la salud.
Suponemos que también fundamental para no perder la ilusión y dejar de practicar deporte, porque incluso sería peor, ¿no? El sedentarismo también se apunta en el estudio, es una causa también de muerte importante.
Por supuesto, el deporte es el arma que combate al sedentarismo. El sedentarismo es una de las grandes epidemias o pandemias, diría yo, de esta sociedad, y está detrás de muchos problemas como la obesidad, la diabetes y enfermedades cardiovasculares. Y el deporte, sea cual sea, es necesario para combatir todos estos problemas, y el running, nada que está de moda, pues es uno de ellos, pero por supuesto siempre con cabeza, teniendo en primer lugar, sabiendo cómo estamos cada uno y cuáles son estas posibilidades, y para ello, pues los médicos, farmacéuticos, nutricionistas, los profesionales sanitarios nos pueden ayudar a realizar esta práctica deportiva con garantías para disfrutar de ella y para cuidar nuestra salud.
Además, también en la información que han facilitado, por ejemplo, volviendo a los corredores valencianos, es una actividad grupal o al menos en pareja que también ayuda en parte a socializar, ¿no?, a hacer piña.
Claro, efectivamente, eso es así. Una de las motivaciones de los valencianos es sobre todo cuidar la salud, divertirse en un 20%, y bueno, pues muchos de ellos, casi el 70%, nos decía que correr beneficiaba su vida familiar y de pareja, y muchos de ellos salen a correr en compañía, y algunos incluso con su pareja. Por lo tanto, es una herramienta de socialización y de diversión. Por lo tanto, también eso es importante para la calidad de vida de las personas, en este caso de los corredores.
También, Eduardo, como suele hacer CINFA, o soléis hacer en CINFA, y como una especie de decálogo, ¿no?, de 10 mandamientos a seguir para correr, en este caso, de forma adecuada, nos gustaría que nos comentaras alguno de ellos. Suponemos que más o menos hemos ido desglosándolos, pero para sintetizar un poco y que la gente sepa, ¿no?, cómo debe hacer o practicar running de forma correcta.
Efectivamente, un poco lo hemos comentado en la entrevista, ¿no? Lo primero sería esa prueba de esfuerzo y reconocimiento médico, si nos vamos a dedicar a cualquier tipo de deporte intenso. Eso es fundamental. Por supuesto, seguir un plan de entrenamiento y de alimentación personalizados. Nos podemos guiar de entrenadores, sobre todo que sean licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, lo que antes conocíamos como INEF. Ellos van a programar ese plan de entrenamiento más adecuado, la importancia de calentar y estirar, el descanso, la alimentación y la hidratación antes, durante y después, el cuidar nuestras articulaciones es también fundamental, la rodilla y los pies son las articulaciones más vulnerables a la hora de correr, bueno, pues hay que conocer si tenemos algún problema de la rodilla o del pie, y también las farmacias nos pueden ayudar con algún tipo de refuerzo articular o estabilizador de la rodilla, que nos puede ir muy bien. Y la tecnología deportiva, ya sean las zapatillas fundamentales para correr, que sean amortiguadas y que se adapten un poco a las necesidades de cada uno de los corredores. Y con esos, consejos, pues con tranquilidad podemos correr, disfrutar y cuidar de nuestra salud.
No sabemos, Eduardo, si eso de que las agujetas haciendo más deporte se van, es así o sería necesario, ¿no? Pues un intervalo para que el cuerpo pudiera recuperar un poquito y seguir practicando.
Las agujetas se producen un poco por lo que comentas, por un excesivo entrenamiento o por un excesivo esfuerzo. Entonces aquí es muy importante el descanso y ir al cuerpo preparándole poco a poco con cargas cada vez mayores de trabajo muscular y de ejercicio físico. Así es como se quitan las agujetas. Pero cuando aparecen es porque posiblemente nos hemos pasado, no hemos entrenado bien o hemos corrido de más que lo que nuestro cuerpo estaría acostumbrado a soportar, y la importancia hay de al terminar de estirar también es importante para prevenir un poco la aparición de esas agujetas.
Que de forma gradual irán desapareciendo, ¿no?, a medida que el cuerpo se habitúe.
Sí, por supuesto, efectivamente, cada vez el cuerpo obviamente es, y es lo bueno del running, ¿no?, cada vez que lo practicamos y entrenamos nos sentimos cada día mejor, conseguimos distancias un poco más largas, mejores tiempos, bueno, pero con cabeza y con cuidado podemos ir ganando y alcanzando esas metas y esas realidades, y bueno, eso es una motivación también para la persona que hace deporte y que hace running.
Así que, Eduardo, supongo, ¿no?, que el mensaje sería que una persona que decida calzarse las zapatillas para salir a correr, que esté alerta, ¿no?, a lo que su cuerpo le diga y que detecte estas posibles señales para que la práctica deportiva no se convierta en un problema, ¿no?, de salud.
Efectivamente, porque es que en la encuesta hemos observado que muchas personas, no tengo aquí el dato exactamente, pero eran un dato bastante elevado, más del 30%, no consultaba al médico cuando tuvo alguno de estos problemas que hemos visto. Solamente acudía cuando tenía, lógicamente, algún tipo de fractura, o de lesión grave, pero en otro tipo de problemas no acudía al médico, y esto es lo peligroso. Entonces, cuando notemos algún tipo de problema importante, parar, siempre parar, y acudir a un profesional sanitario, a un médico, para que nos comente si tenemos algún tipo de problema y qué podemos hacer.
Porque Internet está bien, pero quizá no atiende, ¿no?, nuestra necesidad concreta.
Internet está bien si buscamos las páginas, digamos, que nos podemos fiar o páginas contrastadas, ya sean científicas o deportivas. Igual los más avezados saben consultar bien esas páginas, igual al principio no. El problema que tiene Internet es que a veces los planes que se indican, los consejos que se indican son muy generales y muchas veces lo que necesitamos es algo más personalizado. Por eso hemos comentado la necesidad de tener en cuenta a los médicos, a los nutricionistas, a los farmacéuticos, para que nos diseñen planes de entrenamiento y de alimentación que sean personalizados a nuestras posibilidades y a nuestras necesidades. Eso es lo básico y se puede hacer. Internet está bien, bueno, ya digo, si hay páginas en las que nos podamos, que estén bien contrastadas, bueno, como consejos generales, para tener una visión general, pero tenemos que acudir siempre a la parte más personalizada, que es la que nos va a permitir disfrutar más de la actividad deportiva.
Pues ahora sí, Eduardo González, experto del Departamento Médico de CINFA, muchísimas gracias.
Un abrazo, saludos.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Problemas con la climatización de tu vivienda? Encuentra la mejor solución en Big Mater Arbo, con ventanas de PVC a medida y puertas de paso.
Con financiación hasta 24 meses, sin intereses.
Big Mater Arbo, Avenida Pío 12, 55 de Villarreal. Buscamos soluciones, creamos espacios.
Dentini Policlínica, especialistas en implantología avanzada. Últimas tecnologías al mejor precio, ortodoncia, estética dental y muchos más servicios a tu alcance. Dentini Policlínica, Marqués de la Ensenada 42 o 964099721. Nuestro destino, tu sonrisa.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal, en Facebook, Instagram i Twitter.
¿Nosaltres som Radio Moderna?
Jo que sé, supose, però el que crec que sí és que hacemos bien bien.
I per a fer-ho passar d'allò més bé, aquest estiu t'apropem les propostes més refrescants. Cultura, gastronomia, escapades, música i molt més.
Aquest estiu, estigues on estigues, sintonitza la 92.2 de la freqüència modulada. De 12 a 2 protagonistes a Ràdio Vila-real.
Estàs a la 92.2 FM.
Cinc minuts passen de la una de la vespre, de moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. El president de la Diputació, José Martí, ha mantingut una reunió amb el director de l'aeroport de Castelló, Joan Serafí Bernat, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, i la diputada Virgínia Martí, per a continuar avançant en la conversió de l'aeròdrom de la Vilanova d'Alcolea en un gran pol de desenvolupament turístic i industrial per a la província que ajudi a frenar la despoblació. Martí ha avançat que dins de l'aposta de la Corporació Provincial pel Desenvolupament dels Municipis d'Interior estarà a l'aeroport de Castelló unes instal·lacions que continuen a l'alça després de marcar un nou rècord, diuen, de trànsit aeri el juliol. 18.454 van ser les persones que van passar durant l'últim mes per la pista d'aterratge de Castelló, la més elevada des de l'obertura de les instal·lacions el desembre de 2014. A més, el passat mes van registrar-se 837 moviments aeronaus, la major activitat enregistrada per l'aeroport en un mes. Martí s'ha mostrat molt satisfet per les dades del trànsit aeri i ha manifestat la voluntat de la Diputació de treballar en col·laboració amb la Generalitat per tal de millorar aquestes xifres i que això repercutisca en una major projecció econòmica i turística en aquesta terra per tal de donar a conèixer-se al món. En aquest sentit, Colomer ha apuntat que s'ha de continuar treballant per a obrir nous mercats, però també és necessari impulsar i promocionar l'oferta turística de Castelló. En aquest cas, el responsable autonòmic diu que un aeroport no fa una destinació. La destinació ha de fer-se rellevant en l'imaginari del potencial viatger. Segons les dades de què disposa Aerocas, la previsió a fi de temporada és aconseguir uns 60.000 passatgers entre juny i octubre, unes xifres que esperen batre's el proper any quan se sumen al mapa de destinacions tres noves connexions amb la capital britànica, amb Londres, amb Viena i amb Marsella. Aquestes tres completaran l'actual oferta, que compta amb altres 5 destinacions, entre elles també Bucarest o Sofia. Repassem actualitat de municipis. Ens quedem a la capital, fer de Castelló una ciutat 100% cuidadora. Aquest és l'objectiu de l'equip de govern, millorar els serveis que es presten en l'actualitat i incorporar altres nous per a forçar i reforçar les àrees que més ho necessiten. Per això, un dels primers passos que es donaran en els propers mesos des de la Regidoria de Benestar Social és l'elaboració d'un anàlisi del mapa de recursos actuals que detecte les possibles mancances amb tal de prioritzar i programar la implantació de recursos i serveis necessaris. El projecte forma part de l'aposta de l'Ajuntament de Castelló per millorar el benestar social. Un àrea, diuen, cabdal per als membres de l'Acord del Fadre i en el que s'ha duplicat el pressupost durant el darrer mandat. Entre les noves propostes que hi ha damunt la taula destaca el desenvolupament d'una xarxa de centres de dia d'atenció especialitzada a Castelló per a Alzheimer. En aquest cas, el centre de dia situat a la Pineda obrirà pròximament Parkinson, malalties mentals, autisme i esclerosi múltiple. En paraules de l'alcalde Sant Pau Marco, són exemples de polítiques de benestar social que estem desenvolupant des de fa 4 anys i que han suposat assegurar un canvi extraordinari en les infraestructures i serveis d'atenció a les persones vulnerables. La creació d'un servei d'assistència i ajuda a domicili universal per a persones que es troben en situació de soledat, majors i dependents és altra de les iniciatives en les que es treballarà. La idea és dissenyar les estratègies necessàries per a impulsar les primeres mesures i dotar-les de partida pressupostària en 2020. I no deixem la capital perquè la Regidoria d'Infraestructures de Castelló treballa en l'elaboració d'un pla director d'arbratge i zones verdes que serà el punt de partida d'una estratègia de gestió racional i planificació de les infraestructures verdes de la ciutat. Aquest document serà el marc de referència de totes les operacions que afecten els arbres i els espais verds de la capital i la seva posada en marxa és un dels compromisos adquirits en el pacte de govern
l'acord del Fadrell. Una de les primeres mesures per a dissenyar aquest pla director serà la realització d'un inventari, així com avaluar l'estat actual de l'arbratge i les zones verdes per a després planificar les accions concretes a dur a terme, entre elles un pla de conservació i manteniment. Per això, la regidora de l'àrea, Isabel Granero, ha començat una ronda de visites a diferents zones verdes i parcs de la ciutat, com per exemple l'Avinguda del Lledó o els parcs del Meridià i el Pinar, amb la finalitat de conèixer, acompanyada pels tècnics, l'estat dels mateixos i saber les necessitats de cadascuna d'aquestes zones. I ens anem cap a Onda. L'Ajuntament d'aquest municipi aposta per la formació juvenil. En una reunió amb joves graduats se'ls ha oferit pràctiques de 6 mesos de durada a aquests onders que hagin terminat els seus estudis en els darrers 5 anys. Es tractaria de 35 hores setmanals amb una retribució econòmica de 850 euros al mes. Segons ha explicat la tinent d'alcalde de Recursos Humans, Igualtat i Seguretat Ciutadana, Elena Albalat, aquestes beques són importants, ja que els joves són el futur d'Onda i volem proporcionar-los ferramentes formatives perquè no hagin d'eixir de la ciutat per a topetar treball. Segons explica la responsable de personal, per a aquestes beques s'ha d'haver acabat els estudis superiors o d'FP, ser d'Onda, i són criteris acadèmics els que es valoraran. Les persones beneficiàries acollissen diferents perfils com graduat en psicologia, expert en ciències de l'activitat física, altres 5 tècnics d'administració i finances, auxiliar d'infermeria, 2 tècnics de gestió administrativa i un graduat en treball social. El Balat senyala que es tracta d'una forma d'apostar per la formació perquè els sonders tinguin més possibilitats de topetar una ocupació adaptada a la seva formació acadèmica. En aquest sentit, cal recordar, diuen des del consistori d'Onda, que 11 han estat els joves que han renunciat a aquestes beques per haver topetat un lloc de treball. Eren 20 les places ofertades. I ens anem ara cap a Nules. El rei Felip VI ha acceptat la presidència del comitè d'honor de la Fira Agrícola i Ramadera de Nules, que tindrà lloc del 9 al 22 de setembre. De fet, ha estat l'associació local de llauradors de Nules que s'ha ficat en contacte amb la Casa Reial per a fer-li aquest oferiment i ha rebut una carta en la qual el cap de gabinet de planificació i coordinació de la Casa Reial, Emilio Torné de la Vega, anunciava l'acceptació de la presidència del comitè d'honor de la present edició de la fira. Encara que no serà possible la presència física del monarca en l'acte d'inauguració per motius d'agenda, sí, s'ha remès aquest escrit a l'Associació Local de Llauradors, en el qual s'ha comunicat que s'ha pres nota de la sol·licitud d'audiència d'una representació de la Junta Directiva de l'associació, dient textualment que, en cas que fora possible atendre-la, amb molt de gust es comunicaria amb antelació. No obstant això, des de la Regidoria d'Agricultura de Nules es valora de forma molt positiva aquesta resposta i han assegurat que ens hauria agradat que el rei poguera vindre a la inauguració, però de tota manera és molt bona notícia per a nosaltres que s'implica en la fira i que, a més, la Casa Reial disposa de tota la documentació que acredita la importància d'aquest esdeveniment. En definitiva, explica el regidor de l'àrea, César Estanyol, aquesta iniciativa suposa un important recolzament institucional a la fira i també al treball que es realitza en cada edició. Així doncs, també s'ha constituït una nova comissió que, asseguren, ja està treballant en els continguts i programació de la fira per a que servisca i seguisca sent una de les més importants i de referència del sector a l'àmbit autonòmic. I ens quedem a Almassora. L'Ajuntament posa a punt aquest estiu la piscina municipal per a inaugurar el curs el 2 de setembre. Per aquest motiu, els operaris contractats pel Servei Municipal de Manteniment i Logística acabaran aquesta setmana la reparació de les filtracions que patís la instal·lació i l'estructura de subjecció dels canals d'aigua. Els regidors d'Esports i Serveis Públics, Sergio Gómez i Joan Antoni Trenco, respectivament, han visitat el recinte per tal de comprovar els avanços realitzats per part de l'empresa en el paviment i les canaletes, de manera que en els propers dies tot estiga llest per a la neteja abans de que les persones usuàries inauguren el curs en la primera setmana de setembre. L'objectiu passa per resoldre les pèrdues d'aigua i al temps els danys que provoquen aquestes filtracions en l'estructura interior de la piscina.
Al mateix temps, la piscina municipal també serà objecte de millores en l'ampisteria, on està previst modificar la xarxa d'aigua per a resoldre les variacions de temperatura a les dutxes i solucionar les molèsties dels banyistes. Aquestes millores suposen una inversió propera als 18.000 euros. I no deixem Almassora perquè el consistori ha anunciat l'obertura en 2020 d'una nova excavació en el jaciment arqueològic del Torrelló de Boverot després de donar per conclosa la fase de 2019 amb indicis d'aparició d'una fortalesa desconeguda. Segons ha indicat l'arqueòleg municipal Gerardo Clausell, al setembre arrencarà la consolidació de les restes trobades durant aquest estiu en l'antic poblat Iber i la imminent continuarà la campanya d'investigació en el recinte. Els tècnics involucrats en aquest projecte, cofinançat al 50% per el consistori Almassorí i els fons FEDER de la Unió Europea, consideren que el llenç de muralla aparegut durant l'últim mes correspondria al 90% amb una fortificació inèdita. Per aquest motiu, la nova intervenció en el recinte enfocarà el treball al desenvolupament de fins a 25 metres de llarg d'aquesta murada, que va sumant profunditat a mesura que avança l'excavació i que, en el futur, podria deixar a la vista 80 metres lineals de muralla. I ja ens quedem a la localitat. El Partit Popular reclamarà en les Corts que la Generalitat Valenciana prioritzi el nou projecte per al Col·legi Escultor Orteix després que ahir es coneguera mitjançant una notícia publicada en el diari El Mundo que les instal·lacions d'aquest centre estan afectades per aluminosi. El regidor Adrián Casabó i la diputada autonòmica del Partit Popular, Marisa Mezquita, han presentat aquesta iniciativa amb la que pretenen aconseguir una solució que doni resposta a la problemàtica d'aquest centre educatiu. Mezquita ha adoptat el compromís de vetllar des del grup popular en les Corts perquè aquesta actuació no deixi de ser una prioritat i no es quede en una promesa més de la Generalitat de Puig que després no es materialitza.
Que des del grup parlamentari popular a les Corts anem a fer un seguiment exhaustiu, no només per a garantir que el 100% de les obres que estan van a dur-se a terme per tal de garantir la integritat absoluta de tot l'alumnat i del professorat, pues que realment siga així, és a dir, que doni una garantia absoluta i que l'inici de curs siga un inici tranquil, amb la tranquil·litat que comporta el saber que no va haver ningú problema ni perill per als alumnes ni tampoc per a la comunitat educativa. També el que anem a fer és un seguiment exhaustiu i anem a traslladar a les Corts Valencianes qualsevol tipus d'iniciativa encaminada, encarada a que la nova construcció del centre siga una prioritat i no només un anunci més del que esté acostumat el senyor Ximo Puig i el Botànic.
Per la seva part, el regidor Casabó ha lamentat que les famílies s'hagin enterat d'aquesta informació per la premsa i urgeixen al govern municipal a que donin les explicacions adients.
Tampoc entenem com si la conselleria sí que avui, en un mitjà de comunicació, també dona explicacions de quines actuacions s'han iniciat, perquè no pot fer-ho l'Ajuntament. Val? Perquè ens diuen que no va donar-se cap informació fins el divendres que estarà l'alcalde. No entenem com una ciutat com Vila-real ha de paralitzar-se quan l'alcalde estiga fora. Entenem que el senyor Benlloc estiga de vacances, faltaria més, però el que no entenem és com, havent una regidora delegada de l'àrea d'educació i un total de 8 tinents d'alcalde, que entre altres funcions tenen la de suplir a l'alcalde en les seues absències, no han pogut donar aquesta informació pels canals que siga. Sí que sabem que ahir, des de la direcció del centre, utilitzant el WhatsApp o altres mitjans de comunicació, es donava alguna informació per part de la direcció a les famílies. Utilitzant aquests mateixos canals, s'haguera pogut també informar, tot i ser un període de vacances, dels problemes que hi havia i tranquil·litzar a aquestes famílies. Per tant, simplement el que demanem des del Partit Popular és això, que es gestione aquest tipus de problemes d'una manera diferent, que s'informi als afectats de què ha ocorrit, de quins problemes s'han trobat i de quines són les solucions que van a plantejar-se.
En aquest sentit, com havia mencionat Casabó, des de l'equip de govern, l'alcalde José Benlloc va llançar un missatge en les seues xarxes socials. En primer lloc, va lamentar l'ús polític d'aquest tema per part dels populars, als que va recriminar no haver pres mesures en els 20 anys en els que han governat i, per altra part, va anunciar que demà explicarà amb detall tota aquesta situació. Fins així, doncs, el repàs per aquesta actualitat provincial i local. Una pausa de seguida amb més convidats a la 92.2.
En Sport 2 liquidan las rebajas. Aprovecha los grandes descuentos en textil, zapatillas y botas de fútbol. Y ya disponen de todas las novedades de la temporada. Lo último en equipaciones y botas de fútbol a precios especiales. Y con regalo de calcetines. Sección nostálgica Remember Futbolero. Equipaciones de temporadas anteriores. Camisetas a 30 euros, pantalones a 15, chandras a 50. Sport 2 y Sport 2 Oportunidades. Calle Solares y esquina Torrehermosa, Villarreal. Abierto en las mañanas de lunes a sábado y las tardes de lunes a viernes de 6 a 8.
En Cafetería Roma te ofrecen variados almuerzos populares y menú diario, todo en un ambiente animado y distendido. Y con la llegada del buen tiempo, ven y disfruta de los mejores refrescos. Cafetería Heladería Roma, en Avenida Río Ebro de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5, www.serigrafiaslibra.com.
Este mensaje es para ti, que eres el dueño de la empresa, el transportista, el comercial. Sabemos que una empresa no se levanta sola, por eso queremos ayudarte a ti y a todos los que son como tú. Visita tu concesionario Nissan, encuentra la flota que mejor se adapte a tu negocio y disfruta de unas condiciones de financiación inigualables. En Nissan Empresas, llevamos tu negocio sobre ruedas.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
De mil colores.
En Mayen Colors encontrarás todo lo que necesitas en papeles, complementos decorativos y las primeras marcas nacionales en pintura. Mayen Colors te ofrece la calidad a precios de fábula. Ven y compruébalo tú mismo. Mayen Colors, Avenida Castellón 105 de Villarreal.
Vols millorar la teua ocupabilitat? Apunta a un dels mòduls d'especialització professional Aula Mentor Villarreal. Pots escollir entre disseny i impressió digital o bé comerç electrònic i community management. Inclou formació semipresencial i pràctiques en empresa. A què esperes? Prepara't per al teu futur. Inscripcions en www.defecte.com.
Aula Mentor, projecte impulsat per Fundació Caixa Rural Villarreal i l'Ajuntament de Villarreal.
Impresionantes rebajas en Canem. Elige dos prendas o más y llévatelas al 50%. Además, adelántate a la temporada otoño-invierno y descubre las nuevas tendencias. Canem, en Nules y Villarreal, la ropa que estás buscando.
Una 22, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i rebem als nostres estudis a la regidora de Benicàssim, per Ciutadans, també diputada provincial, Cristina Fernández. Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
No n'hi ha vacances, no? Ho comentàvem, que ara en 7 períodes a totes dues administracions és complicat parar.
Impossible. Enguany impossible, ja veurem si l'any que ve podem.
I a més, amb projectes nous entre mans... com pot ser aquesta regidoria de territori intel·ligent, no?, que a la seva localitat doncs, s'està impulsant, que també va publicar vostè un article d'opinió aquesta setmana al respecte.
Sí, aixina és una proposta a nivell personal, a més, del grup Ciudadanos a Benicàssim, que no és ni més ni menys una nova forma d'afrontar els problemes del municipi, que en els pròxims anys, a més, ja haurà implantar-se per una normativa europea en tots els ajuntaments d'Espanya. És veritat que nosaltres fa 4 anys, el 2015, la passada legislatura, ja vam proposar la implantació d'una Smart City. Uh-huh. En aquell moment el concepte Smart encara estava una miqueta lluny. La gent no sabia molt bé què se tractava. Uh-huh. I era massa innovador, potser, sí. I no teníem les ferramentes tampoc a l'Ajuntament. Al final, pues, un destí turístic intel·ligent, a Benicàssim, que és un municipi turístic, ja sigui en forma de Smart City o en un format de territori intel·ligent, se té que donar pues, a partir del que tenim. No? Per exemple, tenim una extensió muntanyosa en el paratge natural del desert, tenim zones agrícoles, tenim platges, tenim moltes activitats, una gran activitat, ja que passem dels 18.000 ciutadans que estem empadronats a Benicàssim, a l'estiu, pues, més de 100.000. Uh-huh. Això és una cosa també que va a la nostra contra. En la campanya ja vam proposar una campanya d'empadronament perquè de 18.000 a 20.000 i aquests 2.000 que ens falten serien precisos per a rebre les ajudes,
no?
Claro, uh-huh. Ajudes europees dels fons europeus i en això estem. Abans, pues, la regidoria més important pot ser que sigui Hacienda, uh-huh. I ara, pues, el que volem és que des d'una gestió transversal aquesta regidoria de territori intel·ligent se caigui en tots els departaments de l'Ajuntament, recolzant o basant-nos en les noves tecnologies.
Uh-huh. En quines mesures, no, es podria traduir a això de ser Benicàssim un territori, una ciutat intel·ligent? Com ho podria veure el ciutadà de peu?
Pues a veure, quasi sempre passa per les innovacions tecnològiques. Uh-huh. Tecnològiques al final és la base i, bueno, per exemple, fa dues o tres setmanes hem estat en el Congrés de Ciutats Intel·ligents de Madrid, que per cert he sigut l'únic carrer polític que ha anat al Congrés. Uh-huh. I és difícil explicar-ho perquè, claro, són tecnicismes que al final, pues, explicar lo que és un territori intel·ligent o una DTI, o al final és molt complicat, no? Uh-huh. Són aplicacions d'intel·ligència artificial, sobretot chatbots. Claro, són tecnicismes
que hauríem de fer un programa només d'explicació.
I per això per a mi és molt més lento i costós.
Sí.
Què passa? Que al final el que necessitem també els polítics és una major formació. Uh-huh. Així ens convertirem també en cerebros digitales, que se diu, no? Polítics digitals e intel·ligents. Entonces, pues devem pensar també com una empresa i no com una administració, perquè ara, pues, hasta fins ara els ajuntaments eren prescriptors de marques i en l'actualitat, pues, devem al nostre juí vendre experiències, per exemple, experiències turístiques. Al final el que te queda és el record, no? De com uh-huh. t'ho vas passar, de que, per què tornes a aquesta ciutat o a aquest municipi. La Generalitat Valenciana sí que ho va entendre prou bé i en Fitur va presentar una app d'experiències, però als ajuntaments encara es falta donar el pas. De totes formes, una experiència pilot que és costós. Al final és que tot és temps, no? Jo crec que no n'hi ha tampoc que tindre por a integrar els empresaris en la gestió municipal i fer-la uh-huh. una gestió mixta i promocionar també les seues activitats, perquè no n'hi ha que tindre por a un app, per exemple, de reserves d'hotels o de restaurants o de compres d'entrades i que esté gestionada o impulsada per el propi ajuntament. Aixina, pues, també crec que usar la tecnologia per a recuperar l'agricultura, per a ordenar la mobilitat, per a dissenyar construccions pioneres, sostenibles i de vanguardia, per a millorar també els serveis als ciutadans i estalviar cost, sobretot, i captar aquest turisme, no?, del que te parlaré. Això és el que, no sé si m'hauràs entès o...
Sí, més o menys, no, aquestes idees, no, aplicades a molts àmbits de la vida diària, òbviament turisme, però també en altres sectors, es pot fer en 4 anys?
La idea és que sí, ja saps que això va molt ràpid tot. El que ara és 2.0, demà és 3.0, després demà és 4.0 i a l'altre
ja és... I quan vaig a ficar-ho, no?
I ja estem en el 5, no? Uh-huh. Sí que és veritat que n'hi ha que estar a l'avantguàrdia, no n'hi ha que tindre por a la innovació, a ser valents i ser pioners. De fet, si ara ja seríem pioners en tota Espanya d'una Smart City a medida, si en el 2015 ho haguérem posat en marxa. Tenim moltes coses. Estem treballant els pressupostos també per a dotar aquesta regidoria de territori intel·ligent que al final,
claro,
pues, també
sense econòmicament, diners, no?
Claro, per arrencar per lo menos. No? Uh-huh. Crec també que podríem definir una nova estratègia turística gràcies a aquest concepte de territori intel·ligent, centrar-nos també en el gran bloc de turistes, en què ara les encostes donen entre 36 i 65 anys, uh-huh. recuperar també el turisme britànic, que ha baixat, crec que han dit en les últimes dades, un 15% a nivell nacional, i també tenim un aeroport, uh-huh. un aeroport que està a 20 minuts de Benicàssim i se pot captar nous turistes austriacs, txecos, búlgaros, uh-huh. o sigui, tot el centre i el nord d'Europa. Uh-huh. Jo crec que el futur de Benicàssim, pues, passa per aquesta estratègia online per a captar aquest turisme basat en les noves tecnologies i que sigui una ciutat, també un municipi més accessible, més sostenible i més atractiu al final per als ciutadans europeus o els espanyols que donen a l'intro del seu PC per a reservar aquestes vacances per al proper any.
Uh-huh. I tot i que això, moltes vegades en el turisme més adreçat a gent de fora, no? Però clar, a la gent del municipi, igual també si és més major, això també caldria, ha comentat vostè, la formació per a ser polític digital, també la gent ens hem de preparar per a ser ciutadans digitals, no? Que moltes vegades hauríem d'explicar això com funciona.
Sí, primer, sempre en l'exemple dels que estem a dins i és que estem en la cresta de la ola, no?
Sí.
I després pues, ampliar-lo als ciutadans i també evitar aquesta bretxa digital, perquè uh-huh. N'hi ha sobretot moltes persones majors pues, que això es ve una miqueta pendent.
Sí. I d'una por, no? Una miqueta això.
Sí, sí. Però bueno, la idea és expandir-ho primer pues, des de dins i després com tot, des de dins a fora i després ampliar-lo a ciutadans.
Uh-huh. També ens agradaria, regidora, tenint en compte avui alguna informació que apareixia, no, amb importància als mitjans de comunicació i també al ser Benicàssim una localitat costanera, el tema del Top Manta, no, perquè han hagut protestes de la gent, no, dels comerciants, diguem, a l'ús per aquestes situacions a Benicàssim, com està?
Pues està, com a tots els municipis costers, sí. Que al final són els que, per la gent que tenim i pels turistes, pues és el foc on van tots, és Top Manta, no?
Uh-huh.
S'estan realitzant prevencions, s'estan realitzant accions, com te dic, preventives, i també pensem que al final se té que acabar en les màfies. A més, perjudica als comerciants que paguen tot l'any els seus impostos, i jo crec que al final això ja no és qüestió dels ajuntaments, sinó que és una tasca també supramunicipal, i tenim que sentar-nos per a veure com, perquè això va més, Això
cada any
i mira el que ha passat en Portumbria, és, no? En Huelva.
Uh-huh. Que ha hagut una agressió, no?
Que ha hagut una agressió i al final ens hem de sentar, però no des dels ajuntaments, sinó també en els recursos d'altres institucions.
Uh-huh. I no sabem si en quant al personal policia n'hi ha prou, o també tenint en compte com està el tema de les contractacions dels interins i tot això, està una miqueta la cosa aixina.
També, és que bueno. Això ens frena també. Uh-huh. Nosaltres tenim ara la regidoria de Seguretat Ciutadana a Benicàssim, acabem d'entrar també.
Sí, poc a poc.
Però bueno, sí que estem veient que falten recursos de personal sobretot, i sobretot a l'estiu, que se quintuplica la població, i estem en àrees de demanar,
uh-huh.
Ja s'està fent tota la documentació i tot el procediment administratiu que cal per a demanar nous agents, perquè és que si no, en estiu sobretot anem curts de personal.
Uh-huh. I sí que és important, no, també per a velar, no? Perquè tot estiga, perquè en tanta població, òbviament les necessitats augmenten de forma exponencial.
Exactament, a més tenim els festivals, tenim uh-huh. tots els caps de setmana tenim activitats tant en la platja com en el poble, i el que se té que velar és per això, per la seguretat ciutadana.
Uh-huh. També es comentava, no, respecte a aquest tema del Top Manta, que caldrien mesures d'altres administracions més enllà del municipi. No sabem si, per exemple, la Diputació podria entrar, que vostè també, diguem, està representada, o també seria inclús...
A nivell institucional, sí, no té les competències, però a nivell institucional, a nivell reivindicatiu i a nivell proposant també, perquè uh-huh. tots tenim que dir alguna cosa al final.
Sí.
I en representació dels ajuntaments de la província, jo crec que sí que hauria de dir alguna cosa, però ja t'he dit, assentar-nos i que des d'ací, des dels ajuntaments, des de la Diputació, Conselleria, fins a l'Estat, tots tinguem que reivindicar les nostres propostes.
Uh-huh. I en aquest cas també ho fèiem, no, aquest comentari per entrar en Diputació, tasca també en la que vostè està hores ara ficada, i un dels temes, no, que està damunt de la taula és què passa amb els treballadors del provincial, no? Un centre de referència per a molts castellonencs.
Sí, nosaltres el que volem, que és molt fàcil, és que parlen amb els treballadors. O sigui, que si se tenen que cedir les competències o se tenen que cedir altres ferramentes, se té que tindre en compte els treballadors sempre, perquè és que, a més, si els treballadors estan contents, donaran el servei als clients com toca i estarem tots contents. L'hospital provincial és un referent, tant en oncologia com en oftalmologia, sí, uh-huh. i com en salut mental, i per damunt de tot, jo pense que el que ens ha costat aquesta referència, perquè tenim molts i bons professionals, se té que continuar d'una manera o d'una altra. Uh-huh. Té que haver un diàleg i un consens en la part del personal, que al final és el recurs més important de l'hospital.
Uh-huh. Perquè on està la problemàtica? en quin punt ha encallat, no? Diguem,
bueno, aquesta
situació. El principal, no? Per sintetitzar, si vol.
N'hi ha molts punts, molts punts, i els sindicats, la veritat, que estan ahí fent força, i jo crec que al final de lo que se tracte és de que la part política també tingui aquesta sensibilitat en totes les parts, des d'una altra visió, no? De la visió del que està treballant, i també dels malalts, perquè al final les llistes d'espera, tot això, tot té que veure.
Tot repercuteix.
Sí.
Sí que és important, no? Que òbviament moltes vegades aneu, no? Si algú va allí no sap el que passa, però òbviament no està darrere i s'ha de solucionar.
Clar, i al final és el que diem, si estàs treballant a gust, tu donaràs el millor servei possible.
Doncs esperem que arribi, i no sabem si han notat, tot i que no n'hi ha vacances, el paronet, que ara en agost, doncs, està la cosa més fluixa o no?
Nosaltres continuem treballant. Sí, nosaltres, ja t'he dit, enguany no tindrem vacances, estem ficamos al dia també, estem pues, tant en l'Ajuntament de Benicàssim com el meu company en l'Ajuntament de Villarreal, i a Diputació, i estem preparant ja les propostes per a començar el setembre, quan estiguen ja tots al puesto, és començar a posar en marxa la nostra oposició, que és on estem.
Doncs continuarem parlant, Cristina, si li sembla, les properes setmanes. Li agraïm una vegada més que hagi vingut així, ens ha explicat aquestes propostes, i fins d'ací uns dies. Un plaer.
Moltes gràcies. Bon dia.
Nosaltres fem una xicoteta pausa, de seguida rebem des de Escapat a Paco Arrufat.
T'agrada pintar? Vols guanyar 500 euros en un sol matí? El dissabte 31 d'agost torna la quarta edició del concurs de pintura ràpida organitzat per la Fundació Caixa Rural Vila-real. Informa d'inscriu-te a www.fundaciocaixarural.org.
Hotel Sercotel Plana Park. Tus eventos y reuniones de trabajo o placer los hacemos únicos. Nuestra cocina elabora menús diarios o a la carta que puedes disfrutar en nuestro restaurante o terraza chill out en el polígono y fondo de Alquerías, junto al peaje de la autopista. Hotel Sercotel Plana Park. Las personas primero.
Atención, liquidación por cierre de Hiper Vila-real. Aprovecha los últimos días. Todo al 50%. Más de 1000 metros cuadrados de exposición en productos de papelería, hogar, decoración, jardinería, ropa y complementos y mucho más. Aprovecha los últimos días de Hiper Vila-real en la avenida Arcadi García Sanz 24, frente a Cine Sucre, Vila-real.
Agripesa, venta, reparación y alquiler de maquinaria agrícola y jardinería. Distribuidor oficial de motosierras y maquinaria Steel, cortacéspedes Viking y motoazadas Móvica. Servicio oficial de Lombardini e Ilemo Ardi, con la confianza de un servicio técnico especializado. No dude en visitar nuestras instalaciones en la calle La Plana 36 de Vila-real. Teléfono 964 52 68 80.
Una 37, continuem en directe a la 92.2 i ahir li deia, és que no te donen vacances, i mira que tu vens a parlar de vacances, Paco Arrufat, Escapat, Viatges, molt bon dia.
Molt bon dia, Seila.
És això, que te fem vindre així a parlar de vacances i així te tenim esclavitzat, que no te deixem anar-te'n.
No, nosaltres no anirem de vacances quan tornen, tots els que tenim fora.
Això és la part més intel·ligent. A veure, què ens portes avui?
Pues mira, avui on anem... Viatgem a una destinació que desperta els sentits, misteriosa i fascinant. Un dels països més bonics i enigmàtics de tota Àsia, on es pot trobar un temple mil·lenari al girar cada cantó, on cada pas que pegues te sorprendrà una mescla de tradicions i cultura, natura exuberant i rius sagrats. Té una llarga història plena de comptes de conquista per les seves riqueses, elegants palaus i fortaleses inexpugnables. Ha sigut la joia de la corona britànica, era colònia britànica. I, a més, les vaques sagrades deambulen per els carrers. Sabem on anem avui?
Home, jo perquè m'has donat també ja el resultat, però sí, jo crec que la gent ho sabrà, no? Que és la Índia.
Així no és, avui anem a Índia.
Què pot topetar allí la gent? Ho has comentat, en la teua introducció, però així en concret... La joia de la corona índia, suposem, el Taj Mahal, no?
Sí, el monument més representatiu és el mausoleo, que és un mausoleo, que és el Taj Mahal, no? És una de les set meravelles del món, un dels punts més visitats, i és la part principal, el principal punt d'atracció d'Índia, a banda de poder visitar Delhi, en les minaretes, el Fuerte Rojo, poder visitar Samodre, Jaipur, Agra, poder visitar Fatehpur, Sikandra, pues, un poc totes les ciutats visitables, que són totes aquelles ciutats en les zones segures. També és una cosa que preocupa els viatgers, diu, quines són les zones d'exclusió i en risc, pues, la frontera amb Pakistan. Però la resta és un país prou segur.
Tranquil, no, en aquest cas. Estava repassant, no, algun dels noms de les ciutats, de les zones a visitar. Quina seria la durada més o menys mitjana per a poder veure? Tot és impossible, però per a tindre una bona perspectiva.
És una destinació amb estances habitualment curtes, no excessivament llargues, on en una setmaneta a partir de set nits, es pot disfrutar de la destinació. A partir d'ahí, pues, pots anar ampliant la destinació tant com t'avellisca, no? Des de recórrer la part principal, a veure cerimònies, a veure altres zones, fer una pujada a l'Himàlaia, que el tens al costaet. Bueno, pots combinar-ho tant com vulguis. Habitualment és una destinació que o es fa soles, per a viatgers que tenen poc de temps, que fan entre 7 i 9 nits només Índia, o es combina en destinacions de o algo de natura i aventura, tipo Himàlaia, o algo totalment l'opost, passar de la part cultural a luxe, i es passa de l'Índia a Maldives.
Una bona combinació aquesta, per acabar la guinda del pastís, no? Que siga bona.
Aixina és.
La millor època de l'any per a visitar-ho?
Per a visitar Índia. Índia té dues estacions, que està en una zona tropical, subtropical, té dues estacions, que és o plou o no plou.
I ja està, sintetitza, si no.
La millor època és des de octubre, novembre fins a juny. L'època, que és l'època seca, l'època de pluges, és des de juny fins a novembre, encara que en setembre ja van baixant la quantitat de litres d'aigua.
Així que aquesta seria la millor opció per anar, tot i que has comentat el perfil de gent que pot anar, no? També persones soles o persones que volen combinar, no? Una miqueta d'esport. Quin és el perfil habitual de gent que vos demana anar a Índia?
Jo crec que és un tipus de viatger que busca el contrast, no? Que ens agrada saber què és el que està passant en altra part d'oposta, en una cultura totalment distinta, des d'un contrast cultural, des d'un contrast idiomàtic, des d'un contrast gastronòmic. És una búsqueda de contrastos. És un país que té una forma de ser, un hàbit totalment diferent al nostre. En Índia, se naix pobre o se naix ric. Una persona no evoluciona.
La classe mitja allí no...
No n'hi ha classe mitja, no? És algo que impacta, no? És això el que busca el viatger d'Índia, no? Busca l'impacte, no? I el saber quina és l'altra forma de vida.
I no donar res, perquè n'hi ha gent que igual és això, vol anar a les zones més turístiques, no, més tranquil·les, però n'hi haurà que també voldrà conèixer aquesta part de la realitat d'una ciutat en la que no n'hi hagi tant de recursos.
Així és un país de contrastos, i n'hi ha viatges que ens agrada conèixer en profunditat totes les destinacions. És una destinació dura, perquè la part d'aquest contrast vital és impactant, però per una altra és la seva forma de vida, en la que tu no pots canviar, i ho has d'entendre així, perquè nosaltres tenim una educació totalment distinta a la d'ells, i a banda, pues, tenen una sèrie de coses que ensenyem, veure que es pot ser feliç any menys, veure construccions faraòniques, veure conèixer la destinació en si, des de rituals, en contraste religiós, pues, és una opció molt vàlida per anar de viatge.
I molt, molt variada, no? Veiem, i molt colorida, no? Per exemple, ara que estan de moda les holicols i tot això que hem parlat aquesta setmana, doncs crec que ve d'allí, no? De també tota aquesta...
Així és, en febrer és el festival Holi, i marca, lo que marca el Holi és el final de l'hivern, i se trata de llançar aigua en color a totes les persones que pugues, principalment en pigmentació roja, però doncs on hi ha més mescla hi ha més gràcia, no? Entonces, sí, barreja, es fa, no? És molt vistós.
I sí que si algú vol, no? I té vacances en febrer.
Sí, no, és l'època, ahí sí que hi ha que mirar un pelín més d'antelació que la resta, perquè sí, és l'època pues, turística, no?
Per
és una època alta, sí.
I en quant a dinerets, en quant temps podem moure una miqueta perquè la gent també tinga en compte... Pues
és una destinació econòmica que visitar el país, per exemple, es podria fer un itinerari, algo tipo India Express, que són 8 dies, 6 nits, que estan sobre uns... 1.100, 1.300 euros, aproximadament, vol, hotels, guies, explicacions, la part de restauració que toca, són les vacances prou assequibles des de cruzar-te el món per a conèixer alguna cosa distint, i el ritme de vida en Índia és prou econòmic, la moneda és la rúpia, un euro són més o menys unes 89 rúpies, es pot canviar tant en els hotels internacionals com en els bancs, es pot pagar en targeta de crèdit i dèbit. Una de les parts més potents d'Índia és el comerç, és el comerç informàtic. I la despesa pues, podria ser d'uns apenes 30 euros per persona i dia per a gastar en la destinació.
I sí que tampoc és prohibitiu, no?, viure per allí.
No, és una experiència molt, molt afable, molt assequible.
I també ens havies comentat que no has anat a aquesta destinació, però que esteu en vistes de poder anar.
Sí, no m'ha anat a Índia, no conec Índia in situ, la conec del feedback de tots els nostres viatgers, d'explicar-la, de contar-la, i estem preparant un itinerari per al mes de maig-juny poder fer un grupet dels nostres clients i poder visitar Índia.
Tu aniràs també, si pots.
Per supost.
No volia dir que has fet una pausa dramàtica. Ahí estaràs, no?
Ahí estarem. Sembla que volem poder explicar. Millor encara.
Així que recorda'ns una miqueta la gent que vulga, no?, fer un viatge a Índia, per què podria o per què hauria d'anar allí.
Pues, podem vindre a Escapa Viatges, que estem en l'avinguda La Murada número 15, en Villarreal, reservant a través de la nostra pàgina web, www.descapat.des, i ahí tenen les portes obertes per explicar-los tots els tipus de viatges que es poden fer en aquest meravellós país, buscant este canvi cultural, gastronòmic, monumental, i no res més. I esperem.
Totalment adaptant, si algú vol mirar la pàgina web, perquè ho comentàvem l'altre dia en la que va vindre, tal, que sempre ens agrada mirar a internet, encara que després anem allí, no?, i ja es puga tancar tot, però una visita primer, no?, per a fer-se una idea.
Pues ahí tenim tot el producte, i més producte que tenim a l'agència, no podem publicar-lo tot.
No donaves.
No donaves, no ens donen les hores, però es poden veure els itineraris muntats com itineraris on es podria reservar de forma immediata.
Doncs esperem que també el qui vulga descobrir aquesta bellesa, no?, tan misteriosa, tan de contrast, puga anar a Escapa't. Paco, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I la setmana que ve a veure què fem, perquè dijous és festa, però bueno, si no ja farem alguna coseta. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies.
Nosaltres fem una xicoteta pausa de seguida, darrera convidada de la jornada.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
I una setmana més ens apropem a l'actualitat que ens arriba des de la Generalitat, des del Consell, en aquest cas, des de l'àrea d'internacionalització. Per això ens acompanya, a l'altra banda del fil telefònic, la directora general d'aquesta àrea, també responsable de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial de l'IVACE, Maria Dolores Mariparra. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs avui parlem, no?, ha pensat vostè en adreçar el tema a un perfil de població que igual aquestes setmanes, no?, està una miqueta més ociós i que pot ser beneficiari de la proposta que avui ens planteja.
Doncs sí, avui el que m'agradaria parlar, doncs ara ho anirem contant a poquet, però és sobretot explicar unes beques que donem des de l'IVACE per als joves que han acabat ara els estudis, no? Ara és una bona època, que estan d'estiu i que estan dient, bueno, jo què faig en la meva vida, no? Ha estat estos 4 anys, en cas dels universitaris, no? Que tenia una rutina, que sabia què fer, he fet un màster i ara me trobe que he de prendre una decisió i he de continuar, doncs, en la meva vida professional. Però no només parlarem de les persones que s'han graduat en la universitat, sinó que no hem de deixar de banda també parlar d'aquestes persones que han acabat la formació professional.
Així, doncs, també sempre quan es parla de joves quina és la barrera en aquest cas de les beques, perquè algú es pot considerar jove en una edat superior, no?, a la que arriba aquesta beca.
Bueno, sí, pues com són fons europeus, és Europa qui ens marca lo de ser jove o no jove, i bé, estarien determinant que per a poder demanar aquestes beques tindries que tindre menys de 30 anys.
Sí, que qualsevol persona menor de 30, i a més ens havia comentat abans de començar la entrevista que diguem estan aquestes també dues branques, en total més d'un centenar de places les que oferís.
Sí, anem a veure, estem parlant de dues modalitats, és de les beques IBACE. Les beques IBACE, el que estan dient, estan destinades una de les modalitats per a les persones que acaben de graduar-se en la universitat, independentment de l'especialitat, és a dir, no és només per a aquelles persones que han acabat un grau en economia, en finances o en màrqueting, sinó que això va més enllà, no excloem a ningú, vull dir, hem tingut fins i tot percussionistes, no?, que havien acabat d'estudiar el superior de percussió i també es van poder beneficiar d'aquestes ajudes, d'aquestes beques, perquè al final el que volem és que aquestes persones, i ara expliquen què consisteix aquesta beca, quan acaben la universitat, diuen, bueno, jo què vull fer en la meva vida, no? I moltes d'aquestes persones diuen, a mi el que m'agrada és el comerç internacional, jo sé que me vull dedicar a treballar en una empresa o bé d'autònomo, però assessorant a les empreses o treballant en una empresa per a que se pugui fer més gran manera els seus productes o serveis fora de les nostres fronteres. I sobretot també va molt bé per a aquelles persones que han acabat i no saben què fer, doncs per què no descobrir doncs, que tenen una vocació dedicada al comerç internacional, que per a les nostres empreses i per a la nostra societat és molt important, perquè al final depèn de tindre un capital humà molt format i sense por d'eixir al mercat exterior, doncs farà que les nostres empreses també siguin més competitives. Aleshores, el que pretén la beca és això mateix, és donar-los l'oportunitat d'anar durant 12 mesos en una oficina del Ministeri, val, de una Ofecomex, que és una oficina econòmica i comercial que té Espanya en altres països. El que fan és estar treballant en l'ambaixada junt a l'agregat comercial o agregada comercial, i els estan ajudant a fer aquests informes sectorials tan importants per a les empreses d'ací, perquè estan descobrint noves oportunitats que nosaltres després traslladem a les empreses, nosaltres valencianes, però des de l'Estat ho estan traslladant a la resta de les empreses. Així que s'estan formant molt bé en conèixer aquest mercat, com funciona, i sobretot quan tornen són una presa clau per a les empreses que estan buscant incorporar dos nous treballadors o treballadores a la seva plantilla.
Així que veiem també, directora, en altres convocatòries, no, anteriors d'aquestes beques, que a part d'aquesta estància, no, diguem, la part pràctica també n'hi ha una part teòrica, tot el món haurà de fer-la segons els estudis que hagin cursat, però que també els forma, si no tenen aquestes competències, en la tasca del màrqueting digital també adreçada al mercat exterior, a l'internacional.
Així és, durant aquests 12 mesos, com bé havien comentat, estan in situ formant-se, no?, a nivell molt pràctic, però no ens oblidem de millorar les seves competències teòriques. I per això el que fem és que es donem l'oportunitat, bueno, és obligatori això que es donen l'oportunitat, però han de passar aquesta formació teòrica que és online, un curs de màrqueting digital, perquè avui en dia és molt important que quan s'integren en una empresa també tinguin aquestes competències desenvolupades de 80 hores, que han d'aprovar, evidentment, i després també un curs molt intens d'internacionalització, que és més gran i són quasi com un màster, no?, podríem dir, perquè són 220 hores i que han de compaginar doncs, en aquesta part presencial d'estar en l'oficina ajudant a fer aquests informes sectorials, a muntar les fires internacionals, etc., però també formant-se. I per això el que comentàvem, doncs imagina que és una persona que està formada en arquitectura, però en això el dona una formació ja més encaminada a aquest comerç internacional. Si vols, ja sí. Ara comenta una miqueta, que jo crec que és el que falta per enganxar a les persones que s'estan escoltant, una part, doncs la remuneració, no?, d'aquestes beques, la compensació que estem oferint a les persones que finalment poden beneficiar-se d'elles. Per a la part de... Estem parlant tot el rato dels universitaris, després parlarem de la formació professional, però per al cas dels universitaris, que són els que enviem fora, no es queden així ni en Espanya ni en la Comunitat Valenciana. Estem donant una compensació, no? Perquè no és un sou, és una compensació, és una beca que arriba des de 1.500 euros mensuals fins a 2.400. Vull dir que no és una beca de les que ta mare o ton pare te tenia que complementar després quan tenen avis, no? com en l'Erasmus, sinó que és una beca que està ben remunerada per això mateixa, perquè quan estigues allí no estigues pensant com has de sobreviure, sinó tot el contrari, que estigues disfrutant i que estigues aprenent tot el màxim que pugues. I, bueno, per què d'aquesta diferència? Doncs perquè estem enviant a persones a diferents països. Actualment estan en 40 països diferents, i en funció de la renda del país, perquè no és el mateix enviar algú a Polònia o a Marroc que enviar-lo a Japó o que enviar-lo a Canadà. Així que en funció del destí tenim un complement específic per a aquests països on la renda és més alta i per això complementa una miqueta més.
Això respecte a aquesta vessant, no? La vessant universitària, però com havia comentat vostè també, la gent de FP té oportunitat, ja que també és un perfil que cada vegada té més demanda. Sí, també ho demanda el sector empresarial, però suposem que fora també és necessari.
Sí, així el fet de crear aquestes beques va ser per això mateixa, no? Perquè les empreses estaven dient, bueno, és que ens falten perfils, no? Formats en vocació de treballar per al comerç internacional. I vam pensar, bé, i per què no només dedicar-lo a la universitat, sinó tot el contrari, també fomentar que la FP té eixida i també són perfils molt vàlids i que les empreses estan demanant molt. Doncs el que vam pensar és que vam crear aquestes beques de FP per a que les persones que acabaren de cursar els seus estudis en aquest cas de graduar superior en FP, però una novetat que ja vos avance és que això ho hem modificat i hem incorporat també els de grau mitjà, no? Perquè al final vam dir, bueno, per què no? També tenen per què no se poden beneficiar? Pues sí, a partir d'ara, l'any que ve, ja les podran demanar. I això és una miqueta diferent a les anteriors. Aquestes beques és per a que se formen en empreses valencianes així. Aleshores, això el que vol dir és que una empresa que, per exemple, en Vila-real, no? Que diga, és que m'encantaria contractar algú per a que ens tingui una maneta al departament d'exportació, però bueno, és que si el contracte després no m'agrada, o és que gastar-me, no? Sempre s'estan queixant de lo mateix, ai, és que pagar-li el sou i després dels 3 mesos no me funciona, doncs en aquestes beques es donen l'oportunitat de que estiguen formant-se en ells durant 9 mesos. La dotació de la beca és de 850 euros al mes durant aquests 9 mesos i el que pretén és això, no? Per una part que se forme a la persona i per una altra que l'empresa pugui testar si efectivament després de formar-la diu, ei, pues m'encanta aquesta persona i definitivament me la quede, la contracte i ens continua ajudant a fer que l'empresa pugui exportar més. Una miqueta és a ir a la intenció. I bueno, pues com heu vist, doncs també les empreses, jo aprofito ja per a animar a que les empreses, sobretot de Castelló, que ens costa moltíssim, no? que es presenten per a ser empreses acollidores d'aquestes persones becades. No sé per què, però Castelló només han tingut 4 empreses i a la resta de tot el territori valencià sí que han tingut millor acollida.
Doncs des d'ací la crida, no? Tant empreses com joves que es vulguen interessar. I suposem, directora, que tenint en compte que es treballa amb altres països, el tema de dominar l'idioma és fonamental o tindre una base forta, especialment de l'anglès, tot i que qualsevol altre serà benvingut, no? Suposem, i per això també s'incidís de forma molt especial en aquestes beques.
Sí, en principi per a poder passar les proves, no, de selecció, perquè per un costat tenim les 70 beques d'IBAC exterior, que són les que enviem a les persones universitàries fora, han de passar un examen d'anglès d'un nivell B2. Així que aquells que encara no tinguin aquest nivell, doncs tenen tot l'estiu per a preparar-se, perquè les beques hi seran convocades a partir de novembre, desembre. És a dir, que ara és un bon moment per a aquells que ens estiguen escoltant de motivar-se i dir, bé, doncs aquest repte d'aquests mesos que em queden és preparar-me el B2. I per al cas dels d'FP és un B1. I, bueno, un B1 és molt senzill, però, bueno, no lleva que encara així n'hi ha molta gent que li té molta por, no?, als exàmens d'anglès. I jo crec que, i tal volta per això, en FP se'ns presenten menys persones que en les beques d'universitat.
Així que li perguen la por, no?, que donen el pas, perquè suposem, no?, que també l'objectiu d'aquestes beques és que es puguen insertar en el mercat laboral, i no sabem si n'hi ha un estudi del percentatge, no?, de joves que han pogut aconseguir el treball gràcies al seu pas per a aquesta estància de becaris.
Sí, sí, vamos, nosaltres el que tenim claríssim és l'avaluació, no?, de les polítiques públiques, i tots els anys hem avaluat com ha tingut aquesta tasa després de que es puguin col·locar en les empreses, i està al 95%. Vull dir, no queden becaris que han passat per aquestes beques que estiguen encara buscant feina, i si encara queda algú és perquè ha sigut per ell, no?, perquè el grau d'exigència que ell ha ficat per a el lloc de treball ha sigut més alt de lo que se li estava proposant, però al 95% totes les persones que han tornat o que han passat per la beca de FP després han trobat feina. Uh-huh. Aprofite també per a recordar-los que tenim un apartat que és Sport Jobs, que ahí estan tots els currículums de totes les persones que han passat per les nostres beques, i que si alguna empresa està interessada en contractar algú per al seu departament d'exportació, doncs és una bona ferramenta per a trobar aquests perfils tan formats com els que estem dient.
I no sabem si ha augmentat la demanda, comentant, no?, l'alt percentatge d'èxit que ha tingut la inserció, però si també les empreses cada vegada en tenen més mires al mercat exterior, o encara n'hi ha algun sector que li costa, no?, una miqueta així fora.
Bueno, yo creo que la sensibilización está ahí, que las empresas ya saben que para continuar creixent han de mirar cap a l'exterior. N'hi ha algun sector més reticent, però altres que bueno, com el nostre, no?, sobretot el ceràmic, que està més internacionalitzat que dedicada al mercat interior. Però bueno, treballem per això, per a la sensibilització, i sobretot una cosa molt important que cal destacar és que ara, no?, que pareixia que el mercat interior s'està reprenent, no?, i que uh-huh. continuen creixent, ha sigut un bon indicador el veure que les empreses no estaven abandonant els mercats internacionals, perquè això passa, no?, que quan les coses van bé dins de casa, dius, bueno, com resulta més fàcil vendre-ho així, abandones mercats exteriors, però que si després es va mal, el recuperar aquests clients que teníem fora doncs costa molt, molt, i uh-huh. bueno, és una pena. Així que la veritat que és d'agrair que les empreses estiguin continuant i s'aposta per la internacionalització.
Uh-huh. Doncs esperem que així sigui, i per tal de no furtar-li més temps, ens agradaria que recordara, tot i que encara n'hi ha uns mesos, no?, perquè els joves es preparen i puguen concórrer a aquestes beques, a qui va adreçada, no?, aquesta beca, i una miqueta quins són els requisits.
No es ve, com havia dit, hi ha dues modalitats. Per una part, aquells que van destinades als de FP, així que totes les persones que s'estiguin escoltant o que coneguen alguna persona que han acabat ja la formació professional de comerç o administració del grau superior, poden presentar-se a partir de novembre a les beques. És molt senzill, simplement s'ha d'omplir el formulari, passar un examen d'anglès, que en el seu cas és un nivell B1, i a partir d'ahí se barem l'expedient i altres mèrits de la persona, com l'haver eixit a l'exterior, a lo millor en alguna beca, el ser membre d'una ONG o d'una banda de música, que és una de les novetats que vam ficar per a dos anys. El formar part d'una banda també donava una miqueta de punts, i a partir d'ahí se fa un matching entre les empreses que estan buscant i s'expressen els becaris i ells, i ja està, tenen 9 mesos en 850 euros per a formar-se. I després, per a les beques d'exportació i base exportació que van destinades a les persones universitàries, no és el mateix en novembre, desembre, només han d'omplir el formulari i passar un examen, en aquest cas un B2 d'anglès, i igual, se li puntuarà el seu expedient, més altres requisits, doncs, si han fet un Erasmus, i al igual que els d'FP, si participen en ONGs o si són membres d'alguna banda valenciana que estiguin a la federació. I poca cosa més, vull dir, animar-los de que és una gran oportunitat, de que quan tornen les persones es diuen que els ha canviat la seva vida, i que no és difícil, perquè penseu que tenim 110 beques i encara ens han sobrat alguns huecos, vull dir que no s'han donat totes les places que estaven convocades. Uh-huh. Així que ningú diga no, és que a mi no me la donaran, perquè n'hi ha moltíssimes possibilitats de que sí.
Uh-huh. Doncs esperem que així siga, i també encoratjar als empresaris de Castelló a que a la part de FP doncs puguen acollir alguna d'aquestes persones beneficiàries de les beques.
Exacte, i al igual aquelles empreses que s'estiguin escoltant, que tinguin filials en altres països, també animar-los, perquè aquestes persones que viatgen fora podrien estar en una oficina comercial, però també podríem destinar-les a una empresa valenciana que tinga una filial fora.
Doncs amb aquestes paraules ens quedem. Mari Parra, moltíssimes gràcies una setmana més per acompanyar-nos, apropar-nos la tasca d'internacionalització i la que es desenvolupa a l'IBACE, i parlem en uns dies.
Moltes gràcies, parlem en uns dies.
Quatre minuts, passen de les dues de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i tot l'equip d'esports. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.